Bon dia, bon dissabte, 8 de juny.
Segon dissabte de juny.
No. Tinc dubtes de que fos avui el dia que jo vaig fer la comunió. Oi que ara comencen èpoques de comunió, finals de maig, principis de juny? Sempre tinc el dubte de si va ser el dia 18 o el dia 8. Però bueno,
la meva va ser el 18,
tampoc sé l'any, crec que és el 2006, vull dir.
La meva diria que va ser el 18 de maig.
De maig. És que crec que comunions és a finals de maig, principis de juny. Bueno, mitjans de juny. No sé.
L'any passat potser també vam tenir aquesta conversa.
De comunions?
Sí, em sona.
Tu dius comunió o comunió?
Comunió.
Comunió. És més de persona pobladina, sí. Dir comunió. En fi, dissabte 8 de juny, si algú fa la comunió avui, doncs mira, escolta'm,
felicitats.
Que vagi molt bé. Avui començarem el Penedès cap de setmana, com sempre, amb la secció de singulars, on el Marc Paredes i l'Enric Vidal ens portaran una persona singular, destacada i amb algun tipus de vincle o vinculació amb el Penedès i voltants, i la podrem conèixer més a fons. Quin petit parèntesi em passa a fer.
És que no és el mateix.
No és més net el qui menja en bruta?
Sí. El singular que té una vinculació, que el singular que té una singularitat. Això no et sona com a... una persona que té una singularitat. Bueno.
Clar, sembla que... Bueno, hem de comptar bé tots els jugadors que no sabem clar, tenim clar si són tots. Però per què m'has fet aquest apunt? Jo he dit singularitat.
No, però és que té una...
I què he dit? Vinculació.
Vinculació. I jo estava pensant...
A veure com, com ho salva! No m'ha vingut a salvar res, estava preparada. Després d'aquesta singularitat, rebrem a l'Abel Cruces, a la seva secció a la carta, que ens portarà recomanacions de pel·lícules, sèries i cançons. Després, després vindrà el Cuenca, fotre'ns una bona lliçó d'història.
De Rússia.
Que va ser... Bueno, no sé si ja ens ho ha dit o ja ens ho va dir. Que diu... No sé si us he dit mai que a mi m'agrada molt Rússia. I tu li dius, ah, sí? I dius, sí. I pensava, tu no estàs entenent que ja ho sabem que t'agrada molt Rússia.
Hi ha coses que el Cuenca
li han d'avisar.
Té una mica de falta del sentit de la ironia.
Tu creus?
Jo crec que sí.
Poder que nosaltres... A veure, et diré més, poder que nosaltres no som divertides i que, per tant, no hi ha broma a entendre.
O que al revés, que com que sempre estem dient bromes... Quan diem coses en sèrio, no ens prenen en sèrio.
Coses amb ironia, perquè la ironia la fas en sèrio.
Més seriosa.
Ah, vols dir que despista, això?
No ho sé.
Ostres,
ja
fixa't,
li preguntarem.
Fixa't, això, eh? Haurem de riure-li sempre.
No et passa que a vegades dius coses serioses i la gent riu? I dius,
sí.
Ara no,
dic, no
és una broma.
Ara parlo de veritat. Escolta, clar, és que no he vist...
Ara no era una broma.
Tot el dia hem d'estar divertits. Bueno, i abans de marxar, com sempre, a la tertúlia de bar del Penedès cap de setmana, el que fem sala, sí que sense més ni menys, comencem amb la capçalera.
Som-hi. De dissabte, com cada dissabte, amb la visita d'un singular o una singular que ens porten el Marc Paredes i l'Enric Vidal a la seva secció de singulars. Bon dia, nois,
bon
què
dia.
Tal?
Què tal, noies? Bon cap de setmana. Arribem avui a una xifra rodona, singulars número 75. Uh-huh. Avui amb un personatge que aquí a Penedès Televisió i a Ràdio Vilafranca coneixem molt bé, és a dir, és un personatge de la casa, per tant donem doncs, aquesta primera pista. I escolta, Marc, està molt vinculat també amb el món de les curses.
Exacte. Has dit un personatge de la casa, però deixeu-ho clar, eh? O sigui, potser està a darrere les càmeres.
Exacte.
Aquí a casa el coneixem bastant entre els companys, però treballa sobretot darrere les càmeres. I després una altra pista, que aquesta és bastant decisiva, podríem dir, és que es dedica al món amateur del pilot, per tant és un pilot amateur, per tant que soni la música i li donem pas.
Doncs el singular número 75 del Penedès cap de setmana és el Toni Arrufat. Què tal, Toni? Com estem? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, Toni, hem comentat que aquí a la casa et coneixem molt bé, perquè doncs, darrere de les càmeres doncs, és un habitual a les retransmissions, però clar, la gent davant de càmera no et veu, perquè presentant això doncs, no és el teu. Tu estàs darrere de les càmeres, gravant
sí,
i doncs, retransmetent.
Jo surto els crèdits, al final. Jo algun dia hem vist el meu nom per allà, però... No, davant de la càmera encara no hi he sortit, almenys a Penedès Televisió.
Aquí sempre ens agrada comentar una miqueta els inicis, la trajectòria, en el teu cas, per què el món audiovisual?
Bueno, perquè, de fet, tot ve una mica junt, el món de les carreres amb el món audiovisual. Jo pues, seguia amb un pare que va, bueno, corria des de sempre, des de, no sé, que jo tinc ús de raó, i, clar, jo no podia córrer perquè era petit, i llavors el que feia era seguir-lo a les curses amb una càmera per fer fotos i fer alguna cosa, per distreure'm una miqueta, i pues, suposo que aquí ha vingut una mica tot, des de sempre. A la que vaig poder comprar una càmera, pues, no sé quants anys tenia, potser 13 o 12 o així, i anar fent fotos i això, i s'ha ajuntat una mica tot, mira.
Clar, perquè a banda de ser pilot també tens un canal de YouTube, que, doncs, sí, que també penges contingut bastant sovint, amb 4.000 subscriptors, per tant, doncs, déu-n'hi-do, amb 65 vídeos, per tant, doncs, hi ha una xifra important. També, d'on et ve això, també interpreta d'aquest món de l'audiovisual, d'aquest món, doncs, també tenir una càmera a casa, no? Potser ho comparteixo, no?
Sí, és un... Sí, tenia la càmera a casa, vaig veure que, de fet, ningú ho feia, bueno, un pilot més ho fa, d'una altra modalitat, i dic, hòstia, jo crec que és una bona oportunitat, si més no, per aconseguir una miqueta de repercussió i qui sap si algun dia aconseguir algun sponsor una mica gran, i si no, doncs tindrem un record que allà està per tota la vida, quan tingui 70 anys podré mirar i mirar les curses que feia.
Per la gent que no sàpiga, què expliques, no?, en aquest contingut que penges a les xarxes, o en aquest cas a YouTube?
És com si fos un blog del típic influencer que va a qualsevol lloc, a un event o el que sigui, doncs explico tota la cursa, com està anant, sobretot, bueno, entenc que és més interessant per la gent que li agrada els cotxes, perquè explico doncs, algunes coses més tècniques, algunes que no, i bueno, vídeos de com està anant la cursa, des de dintre, des de fora, una mica com s'està vivint aquell dia de curses, i bueno, a la gent de moment li agrada.
Per tant, aquí surts davant de les càmeres,
sí,
no?
Aquí sí,
és diferent, aquí,
sí.
Aquí és diferent.
Aquí sí que surto davant de les càmeres, sí.
Pel que fa a Penedès Televisió, quan fa que doncs, vas començar a participar en aquest equip de retransmissions?
Doncs farà ja uns 7 o 8 anys, més o menys. Sí, vaig començar, bueno, va donar l'oportunitat i de començar aquí una mica, que no sabia gaire cosa, però bueno, vaig aprendre bastant més aquí i estava compaginant-ho també amb la universitat i bueno, aquí porto amb els directes, sobretot, i alguns programes així més gravats i tal, però, bueno, de fet ja 7-8 anys cada mes treballant, o sigui que bé.
Què vas estudiar a la universitat?
Comunicació audiovisual, sí.
I és com tu esperaves? Perquè aquí a vegades, en aquest
bueno,
món...
Bueno, és que la carrera hi ha molt... O sigui, la carrera és com molt oberta, hi ha molta gent, un que vol ser director de cine, l'altre que vol ser guionista, l'altre que vol fer producció, i hi ha molta cosa que al final ho acabes tocant tot, però no acabes profunditzant en res. Des del meu punt de vista. Llavors, bueno, depèn del que vulguis ser, suposo que millor o pitjor. En el meu cas, almenys la universitat que vaig estudiar jo, no vam tocar molt el tema tele i el tema càmeres més tècnic i això. Era tot més de cine i més guionista i això, que a mi la veritat és que tampoc m'interessava molt. Llavors, bueno...
Clar, perquè a la universitat aquí ja comences a penjar vídeos a YouTube, o això no, va venir després, un cop vas sortir de la universitat, no?
Més tard. Va ser, de fet, fa un any i mig, o així.
Ah, molt bé.
Sí, jo vaig acabar la universitat el 2020, sí. O sigui que fa, sí. Va ser més tard, perquè, mira, vaig animar en aquell moment.
Amb aquests 7 o 8 anys d'experiència, podríem dir, aquí per Penedès Televisió, deus haver viscut retransmissions esportives, de concerts, de tot plegat, no? Com explicaries a aquella gent, perquè evidentment potser la feina que es veu és la de davant de càmeres, no? Potser la que fan els periodistes. Però si haguessis d'escriure breument com és una retransmissió castellera o d'un partit esportiu que la gent doncs, veu i diu, ostres, mira, està molt ben fet això. Com és això? Com és l'equip de producció d'una retransmissió així? Com es fa? Com es gestiona tot això?
Clar, per exemple, dels castells, que potser és el que més li interessa a la gent o més coneix, és, doncs, tu arribes allà al matí, arribes molt d'hora, hem arribat a vegades a les 6 del matí, a Girona, per exemple, que és potser el més lluny, a començar a muntar, perquè al final doncs, a les 12 o quan comenci la diada ha d'estar tot muntat, doncs, tirar tríacs, l'àudio, que funcioni tot, si hi ha les poles, que les càmeres des de dalt, que doncs, bueno, tot es va complicant una mica més. Depèn del directe, en directes són més fàcils, que vas amb 2-3 càmeres, i en directes que igual hi ha 5-6 i bueno, es complica una mica més, però bueno, al final és un procediment una mica que sempre és bastant similar, i potser tires una hora o dos muntant, i llavors pots esperar, provar que tot vagi bé. Si tot va bé, doncs t'has d'esperar que comenci, i si no va bé, s'ha de solucionar ràpid.
Tornem al món del motor, perquè tu et defineixes com un pilot amateur, segurament no perquè per les competicions no? I tal, per un curses. Explica'ns una mica no? Quina és la teva experiència en aquest sentit.
Bueno, sí, pilot amateur, perquè al final no hi ha ningú que cobri res allà, tampoc. Al final tot
és interessant.
És pagar, sí. Tot aquest món, a vegades la gent em diu, no, guanyes diners amb els curses. I no, al contrari, se'n perden, i molts, de fet. O sigui que... Però bueno, jo vaig començar amb 18 anys a córrer, perquè mon pare corria, teníem un cotxe de carreres a casa, i li vaig dir que bueno, que el cotxe havia de sortir, que jo volia córrer. I sí, vaig començar amb un cotxe més petitet. Al cap de dos anys vaig guanyar el Campionat de Catalunya d'aquell mateix vehicle i, bueno, si hem anat escalant una miqueta amb diferents vehicles, ara ja corren bastant més.
Clar, això et volia preguntar, no?, els vehicles. O sigui, has comentat que tu tenies la sort de tenir ja una casa, no?, del teu pare, però clar, o sigui, un vehicle d'aquests és que no el trobes a qualsevol lloc, no? O sigui, aviam...
No, també, bueno, de fet, al canal de YouTube aquest fa un any em vaig comprar un totalment de carrer, que és un Renault Clio, que pot tenir tothom a casa seva. Bueno, és bastant, que ets bastant assequible, i l'he construït tot perquè sigui un cotxe de carreres. Llavors, bueno, tot el necessari a dintre, que portem unes barres, uns seients diferents, uns cinturons diferents, extintors, bueno, tot el necessari una mica per córrer, que sigui un cotxe segur, un cotxe ràpid, i, bueno, està allà també, si algú vol veure.
Al YouTube, oi?
Sí, al YouTube, sí, fem una mica de promo, ja que estem. No?
I com veus, no, aquest món a Catalunya? Perquè a vegades sovint no se'n parla massa, no? El món aquest del motor potser queda una mica apartat, no? Perquè doncs guanya sobretot el futbol o el bàsquet, no? Però realment hi ha molta gent que en prengui part del motor.
Hi ha molta gent, i jo crec que Catalunya és un lloc on hi ha gent molt bona, a més a més. Tu surts de fora d'aquí... i els pilots que surten de fora, se'n van a, no sé, a qualsevol altra comunitat, sempre solen destacar. Uh-huh. O sigui que és molt bo tant amb cotxes com amb motos. De fet, es pot veure que la majoria de pilots bons de motos són de per aquí i molts dels pilots de cotxes bons són de per aquí.
Sí, sí.
O sigui que jo crec que tenim una bona cantera, l'únic que, com dius tu, pues, bueno, sempre hi ha el futbol, hi ha altres esports que estan per davant. Bueno, donen més diners, és el que hi ha.
Uh-huh. Tenim una mica el teu palmarès, perquè déu-n'hi-do el palmarès del Toni Arrufat. Podríem destacar, mira, l'any passat, el 2023, campió de la promoció del Campionat de Catalunya de muntanya. Uh-huh. Per tant, doncs, molt recentment doncs, va ser això, el 2022, també. Primer de la promoció del Campionat de Catalunya de muntanya, i també tens altres primers premis, també campió de Catalunya de la promoció 22-23, com hem comentat, campió de Catalunya dels històrics del 2018, uh-huh. Per tant, un palmarès important, sí, del Toni Arrufat.
Espanya també l'any passat tercer, uh-huh. Fa dos anys quart. Sí, està bastant bé. A més, la categoria que corro jo és com de les més... on els cotxes són més potents. Uh-huh. No hi ha una categoria general de tots, perquè no la fan, perquè cada cotxe és diferent. No és el mateix córrer amb una persona que pot tenir un Saxo a l'altra persona que pot tenir un cotxe com el meu. I llavors, cadascú té el seu Campionat de Catalunya. Però si mires les llistes, nosaltres sempre som els que quedem a dalt de tot, perquè els cotxes són els que corren més. No és que siguin més bons, és que els cotxes corren més. Llavors, bueno, seria com una mica el general. Uh-huh.
A mi em crida l'atenció bastant Campionat de Catalunya de muntanya, és a dir, de muntanya. I, bueno, aquí a l'Alt Penedès, o sigui, de muntanya pràcticament no en tenim, no? Per tant, i a més has dit que tu no guanyes diners amb això, no? Llavors, quant de temps a la setmana li dediques a preparar, a entrenar-te? Perquè això no li requereix un
sí,
esforç.
Sí, requereix una mica d'entrenament. L'únic que tampoc no hi ha molts circuits on te puguem anar amb el cotxe, perquè al final és molt car, i a part s'ha de preparar aquest cotxe, necessita el seu alineat que porti, uh-huh. necessita que estigui tot perfecte, perquè el dia de la cursa tens, depèn de la cursa, entretens o un matí o dos dies, però en aquells dos dies has de trobar el punt on el cotxe va perfecte, per poder córrer al màxim per guanyar a tots els altres. I llavors l'has de deixar com tu ja més o menys intueixes que va bé pel tipus de cursa, per l'asfalt que hi ha, una mica per com és. I, bueno, tens poc, la veritat, per entrenar. L'únic que sí que hi ha moltes hores de taller, de preparació, de reparació...
A la setmana, quanta estona li pots dedicar?
Una setmana de cursa d'un Campionat d'Espanya, que és el que més. Igual et tires un dia preparant tot el cotxe, fàcil, i llavors has de carregar i tot, però bueno... I jo llavors normalment marxava el dimecres cap al lloc on te fos, perquè corríem a Màlaga, a Galícia, aquí a Catalunya, on te fos. Marxava dimecres i des de dimecres fins a divendres estava entrenant la cursa, que és pujant i baixant amb un cotxe de carrer, reconeixent el tram per saber-t'ho de memòria,
clar.
Perquè no porto ni copiló ni res, i llavors t'has de saber tot. I a més, clar, amb velocitats de 200 per hora en carreteres de curves, si t'equivoques, bueno, s'ha acabat en un moment.
I a la muntanya? És a dir, quina muntanya, no? O sigui...
Et diu de muntanya perquè representa que la modalitat és obligatori que de la sortida a l'arribada faci...
Hi hagi un desnivell,
hagi un desnivell, sí, positiu, per dir alguna cosa. I llavors, però em diu curses de muntanya, pujades en costa... Uh-huh.
Pel que fa al calendari, com a pilot amateur, tu tens un calendari marcat, interpreto, sobretot competicions importants, no? Catalunya-Espanya, potser. Tens, però hi ha competicions que, per exemple, són un any excepcionalment i t'has d'adaptar una mica al calendari? O com va això de marcar-te una mica?
Solen ser tots els anys més o menys similars. Sí, sí. I cada any, pues, sobre el calendari de les curses que hi hagi aquell any, pues, i normalment solen ser bastant similars i solen caure els mateixos mesos. L'únic que, bueno, sempre varia un cap de setmana amb un avall, però sempre sol ser bastant igual. Llavors, uh-huh. bueno... Llavors ja tu ja et tries, depèn del pressupost que tinguis, què vas a fer o què no.
Suposo que, no, durant tot aquest temps, alguna mena d'anècdota deus tenir, no sé si accident, això no es pot considerar com una anècdota, no, però dius que, clar, corres a 200 km per hora i suposo que els teus pares també deuen patir en certa manera, els teus amics, no? Perquè, clar, o sigui, no és el mateix, no?, que anar, jo què sé, a 120 km per hora que anar a 200, no? Explica'ns si t'ha passat alguna curiositat amb això,
bueno, anècdotes...
si és una mica temerari a la carretera.
No, la carretera pel carrer sí. No, perquè ja corro les curses i llavors pues, ja sí. Més tranquil. A les curses sí que hi ha hagut alguns ensurts que al final tenia un ensurt a 200, a mi un dia se m'ha trencat una suspensió, o hi ha una curva que saps que l'has de passar a fons i l'has de passar a 200 i no veus al final, i és molt complicat perquè has de tirar-te dins la curva a 210 i dius, igual d'aquí no en sortim, però bueno, t'hi vas tirant, van sortint, però sobretot anècdotes així divertides són els dies abans de cursa, perquè estàs amb tots els pilots, hi ha molt bon rotllo, i et tires les nits entrenant perquè no hi ha ningú a les carreteres, i, bueno, algunes sí que n'hi ha de bones, d'haver vist foc a dins cotxes. Ostres. I, bueno, sí, coses fortes, però, bueno, policies i tot.
Sí, clar, tu ets amateur.
Sí.
Però es pot ser professional en aquest àmbit, interpreto d'alguna manera?
Sí, l'únic que és complicat. Tot requereix una mica que siguis un pèl bo, però sobretot que tinguis molts diners darrere.
Clar.
Perquè si ets molt bo però no tens ningú darrere, t'oblides.
Això ja pots guanyar molts campionats, que si no tens sí. Diners... No,
o esponsor o alguna cosa.
De fet, tu veus els pilots, per exemple, de la Fórmula 1, que se'n van amb un altre equip i es porten els seus mateixos esponsors. Sí. O sigui, hasta ells mateixos han d'acabar posant diners per poder estar allà on estan. O sigui, si els de la Fórmula 1 ho han de fer, imagina't nosaltres, que no tenim res a veure.
Clar, i el fet d'haver quedat en, no, en bones posicions en molts campionats, ningú se t'ha posat en contacte amb tu?
És bueno, que, no? és final és anar picant les portes, l'únic que ara les empreses el que més els interessa sobretot són equips i coses així, que bueno, i clar, al final jo pues, corro sol, no puc, o sigui, sí, em puc ajuntar amb tres persones més i dir som un equip, però no, a part d'això no podem fer gaire cosa més. És complicat, sí que hi ha apoios i tal, però bueno. Normalment solen ser més de materials i això, que diners cada cop costa més i bueno.
Ets dels més joves que actualment cursen aquests campionats?
Sí, bueno, sempre van sortint, gent que té un any menys, no sé, el que té 18 anys, el que comença... Sí, soc dels més joves, però ja cada cop menys. Ja al principi deies, hòstia, soc el més jove, i ara ja veus 4 o 5 i dius, collons,
ostres,
que em treuen 5 o 6 anys i jo aquí segueixo.
Abans el Toni Arrufat ha comentat una cosa que m'ha sobtat, que és que a partir d'un cotxe convencional, podríem dir, doncs es va convertir en un cotxe per competició, no? Realment, un cotxe, és a dir, amb moltes modificacions, no? Però com va ser aquest procés, no? Perquè al vídeo he vist una mica de desmuntatge brutal del cotxe.
Tot.
Devia quedar a zero i... Clar, com es converteix un cotxe així fins a arribar a un cotxe de competició que pugui assolir velocitats tan altes?
Doncs això depèn del reglament, del que vulguis córrer, però el normal general de tots, suposo que... Bueno, algun dia, no sé si heu vist algun cotxe de carreres, porten unes barres dintre, per protecció, per si tens un accident. Lo principal són les barres aquestes, els seients, que són diferents, també... Els arnesos, que són els cinturons, que et venen per aquí, per les espatlles, i t'agafen molt més, et quedes clavadíssim al seient, no et mous per res, i llavors té més extintor, això. Llavors ja tot l'altre és més opcional, és més perquè el cotxe vagi millor o pitjor. Clar. Però sí que és veritat que el cotxe l'has de deixar amb la xapa viva, tal qual, o sigui, treure-ho tot, hasta, bueno, sota les moquetes porten com unes gomes aïllants, que és una... per treure-ho. Jo vaig estar 2 setmanes allà rascant, que volia llançar el cotxe a la basura i dir, ja està, ja, fins aquí. Però, bueno, al final les treu.
Perquè tens alguna noció de mecànica, algú de la teva família?
Sí, que... bueno, mon pare és mecànic, mon avi també, el meu tiet, o sigui, he treballat allà al taller algun temps, també. No he estudiat radiomecànica, però, bueno, al final d'estar-hi tota la vida, doncs, algú sé.
Perquè la marca del cotxe importa o a vegades és més la persona?
Bueno, tot una mica influeix. Clar, si tens un cotxe petit, per molt bo que siguis, al final el cotxe arriba on t'arriba.
Clar.
Si tens un cotxe més bo, l'únic que normalment requereix més diners, també. És tot. Clar, tot aquest món acaba sent diners, al final.
O sigui, em sembla que tots els cotxes poden anar a 200 km... Bueno, tots els cotxes que poden anar per autopista no poden arribar a 200 km per hora perfectament.
Clar,
no?
La cosa és que no correm, al final, per autopistes. Són trams de curves que necessites que un cotxe tingui una potència per poder arribar a aquells 200 ràpid. Perquè el meu cotxe, per exemple, el groc, és amb el que corre una barbaritat, no hi ha cap cotxe al carrer que s'assembli, el màxim són 210, i qualsevol cotxe al carrer una mica nou t'arriba a 230, 250.
Sí.
Llavors, la cosa no és la velocitat punta que tinguis, sinó el ràpid que arribes a agafar. I clar, amb una carretera de curves anar a 210, amb un cotxe de carrer, normalment, si no és un cotxe molt bo, és impossible. però amb aquells cotxes pues, ja arribes molt ràpid.
I com poden durar, per exemple, una cursa? Quanta estona pot?
En les pujades, pues, uns 4-5 minuts. Els ral·lis, igual t'estàs 10-15 minuts, fàcil. Depèn del tram. Hi ha trams més llargs i trams més curts, però bueno, hi ha trams de 10-15-20 minuts, que ja seria molt llarg, eh?
També amb el Toni Arrufat, que ens marxa el temps aquí a Singulars al Penedès cap de setmana. Escolta, també ens has explicat alguna anècdota de les teves curses, però també anècdotes de gravacions amb retransmissions, que això potser la gent... Això, doncs, com es munta això? Ho has explicat molt bé el procés abans, no? Alguna retransmissió que hagi passat alguna anècdota d'aquestes, no? Que no hagi funcionat abans del directe,
o
alguna cosa que recordis.
El cable, o...
N'hi va haver alguna que la Marian, que també treballa aquí, va dir que tornar amb cotxe quasi no arriba... perquè bueno, al final un triex, que és un cable, el cable que va de la càmera a la mòbil, pues, es va morir perquè pues, passa, i al final pues, cap avall. Però anècdotes, pues, aviam, sí que ens ho posem bé, perquè entre el muntatge i el directe, si tot va bé i sol haver temps, llavors, pues, clar, al final som els mateixos sempre, normalment, i vulguis que no, pues, fas una mica de família i sempre passa alguna cosa. L'únic que, bueno, així en concret ara no me'n ve cap, eh? però sempre passa alguna cosa i amb 7 anys sí, sí, han passat cosetes.
Molt bé, doncs amb el Toni Arrufat no sé si ens hem deixat alguna cosa que t'agradaria acabar de comentar d'això d'aquest món tan fantàstic que potser és desconegut, perquè sí. És això, potser queda eclipsat per altres esports en comentant.
Recorda'ns el nom del canal de YouTube,
sí,
per la gent que...
Bueno, el nom del canal és el Toni Arrufat, és el meu nom, Toni Arrufat Júnior, crec que posa, però bueno, és el meu nom, tal qual.
Perquè el teu pare també es diu Toni?
Sí, sí, el meu pare també es diu Toni i el meu avi també.
O sigui... Ostres, molt bé.
Sí, sí.
Molt bé, doncs tothom ha seguit doncs, el Toni Arrufat a YouTube, que doncs això té 4.000 seguidors, uns vídeos doncs això interessants en blogs, doncs això doncs de com es desmunta un cotxe convencional i de com s'arriba, però també de moltes curses. Aquest, i, doncs,
vídeo s'ha molt enganxat, eh?
Sí, sí, a la que en veiem un, doncs això.
A les 2 del matí.
Sí, sí, va molt bé.
També doncs tens Instagram, també vas penjant contingut, així doncs que endavant. Doncs escolta, Toni, gràcies per venir aquí a Singulars.
No, vosaltres.
I doncs la setmana que ve, noies, tornem amb el Singular número 76. Hem fet Singular Rodó aquesta setmana.
Molt bé. Que vagi molt bé, bona cada setmana.
Doncs gràcies, nois, una setmana més per portar-nos i fer-nos descobrir un singular nou i ens veiem i escoltem la setmana que ve amb més i millor. Que vagi bé, gràcies, adéu-siau.
Penedès cap de setmana amb Judit Jansà i Aina Soler.
Ara aquest matí de dissabte intens, ple de coses, i és que és el torn, el moment de l'Abel Cruces a la seva secció a la carta, que ens porta recomanacions de pel·lícules, sèries i cançons. Bon dia, Abel, què tal, com estàs?
Bon dia, molt bé. Ara comentant que no parem, eh?
Ai, és que
estem la amunt vida avall, amunt avall.
És un conjunt de coses que s'atropellen entre elles.
Sí,
no?
Sí. I que bonica que és.
Bueno, sí.
O no tant.
Saps què? És l'actitud.
És veritat.
Depèn de com t'ho prenguis. Jo de vegades penso, mira aquest que va tranquil per la vida. Ho deu tenir molt fàcil. No és que ho tingui fàcil. És que ell o ella projecta una actitud que t'ho fa agafar diferent.
A mi això em costa, eh? Projectar aquesta...
I sobretot cap a tu mateix.
Sí, sí, és això.
Perquè de cara en fora pot semblar que tot va molt bé i no té per què anar malament, però sí que de vegades l'actitud aquesta...
Hauríem de tindre més bona actitud.
Sí.
M'ho aplico.
I no pensar que a tothom li va tot tan bé. Simplement, pues, yeah, que depèn de com s'ho agafi, d'esto. Bueno, no estem aquí per donar
no,
consells.
No, de la vida, menys nosaltres.
No és que hi entenguem però... massa.
Venim a parlar.
Sí.
Jo estic una mica trist.
Oh!
Perquè, en el sentit de cinematogràficament parlant.
Ai, què ha passat?
Perquè estem molt malament. En general.
Però per algun motiu en concret.
En el sector audiovisual. Sí.
De què vols dir?
Però
estem fent
real.
Coses fluixes.
No.
No.
Això és el que em fot. O
que
sigui,
s'estan
no.
fent coses potents.
Hi ha coses superxules, però és que no funcionen. Perquè la gent... Saps allò de la gent ja no vol cinema? Sempre s'ha dit.
Sí.
Pues és veritat. O sigui, jo aquest any sí que ho estic veient molt heavy, perquè recordem que jo treballo una exhibidora, també.
Sí.
Llavors, clar, des dels cinemes Filmex, nosaltres veiem que la gent no va al cinema.
Clar.
I a nivell global, els blockbusters, els mainstreams així, les pel·lícules supertaquilleres, no estan funcionant.
Yeah.
I nosaltres pues, col·loquem els trailers i fem coses a través de les grans. Si les grans no funcionen, les petites ja és que ni t'explico. I estem en una crisi cinematogràfica. Amb un contingut boníssim, millor que mai, es podria dir, però és que no funciona. Llavors, bueno, venim a recuperar una mica pel·lícules que s'estrenen, anem a centrar-nos en el cinema. No
això tant se solucionaria si la gent anés més al cinema?
Sí.
Què s'ha de fer perquè la gent vagi al cinema?
Vaig veure un...
Baixar els preus.
Mira, vaig veure un fil de Twitter molt interessant que deia per què la gent ja no va al cinema.
Clar.
Hi ha molts motius, no vol dir que siguin tots, eh? Però un eren els preus. Què passa? Que els preus van acord amb el cost de la vida, saps? O sigui, si les coses augmenten, si les distribuïdores pugen el preu, si les productores pugen el preu, o si són més cares, doncs tu, clar, els tants percents que els has de sumar per aquí, t'han de sortir els comptes, després les ajudes, que ja no et donen tantes, saps? O sigui, els preus van pujant. L'altre, vaig veure que molta gent li molesta anar al cinema i que la gent estigui amb el mòbil, i que la gent estigui parlant, i que la gent estigui fent soroll. Perquè això és una cosa molt més habitual del que ens pensem. I llavors la gent això li molesta molt i diu, pues ja no hi vaig. I la veig pirata o la veig quan estigui a casa. Que això també és una putada, parlant clar. Després, un altre motiu era... que la gent creu que no hi ha contingut, perquè la gent ja no va tant al cinema... però hi ha moltes pel·lícules, m'explico. O sigui, la gent s'espera el Marvel, s'espera el Disney, s'espera, saps, com les 3 o 4 pel·lícules, però és que més enllà d'aquestes hi ha pel·lícules molt bones. El problema és que no se sap com arribar aquesta gent, que és que va al cinema un cop cada 3 mesos. O sigui, la gent no va al cinema. O sigui, jo em considero un rara avis, però és que hi ha gent que hi va el triple que jo. I jo vaig un cop o dos a la setmana. Però és que els meus amics potser van un cop al mes, un cop cada 2 mesos.
Sí,
la meva mare, jo no sé, l'última vegada que meva mare...
Sí, un cop al trimestre.
Ja. No, jo em va a èpoques, perquè un cop hi vas, ja hi ha més rodatge, em refereixo, ja tens la bona experiència, o almenys t'ha agradat, i ja penses, va, doncs puc tornar, perquè a més m'han posat aquell tràiler abans de començar i ja tinc ganes de...
Sí.
Però clar,
un altre motiu, ara que m'ho has dit això... 20-30 minuts d'anuncis en alguns cinemes.
És que això...
Que això molta gent li tira enrere i per això ja no hi va.
És que es fa molt llarg, eh?
Clar, hi ha cinemes que et col·loquen 15.200 tràilers, sí, més els 5 anuncis que posen sempre i la pel·lícula comença 8 hores tard.
Sí, sí.
Llavors, això tira molt enrere, perquè surts com 2 hores tard de la que tu havies pensat.
Clar, llavors clar. Ja arribes més tard.
Jo he arribat a entrar 15 minuts tard,
sí,
tan tranquil·la
sabent,
dient,
ja que... sí.
Hi haurà anuncis. A mi també el que em diuen per no anar al cine és que per què he de pagar ara 8 euros que
quan...
pot valdre l'entrada, quan d'aquí 3 mesos
Netflix.
La tindré gratis,
sí,
a Netflix.
A les plataformes. Sí,
llavors, sí. O ens esperem més a posar-les a les plataformes o baixem el preu perquè no et sàpiga greu. És que abans pagaves 4 euros per una entrada, ara 8, però és que si no veies aquella pel·li havies de tornar a pagar, o te l'havies de comprar o l'havies de llogar. No la tenies gratis.
Clar.
Llavors era com l'he d'anar a veure ara perquè si no després em costarà 20 euros veure-la.
Això, tens tota la raó, perquè l'únic que... Jo aquí tampoc entenc gaire, però va com amb les ventanes d'explotació, es diuen. Rotllo que ja la productora tenca un acord i la Netflix, Prime o qui sigui, paga bastanta pasta, per al cap de 40, 90, 120 dies tindrà-la a la seva plataforma. Clar, és com que bé que m'estan pagant, però que malament, perquè potser, com que saben, hi ha el logo de Netflix o el logo de Prime, doncs ja no van al cinema a veure-la.
Clar, però si posessis l'entrada, per exemple, a 4 euros... I és com un, vale, jo pago els 4 euros per aquest avançament, però no en pagaré 8.
Clar, però no pots posar les entrades a 8 4 euros.
8 més crispetes, més...
Ja, yeah, ja. Yeah.
Però si Netflix t'està pagant una part de la producció, entenc que t'ha d'abaratir la despesa, diguéssim,
sí,
d'alguna manera.
Sí, sí, és així.
Per tant, si tens més gent que et posa calés, poses entrades més barates.
Però és que, de fet, ja hi ha dies, eh? Nosaltres, per exemple, tenim 2 dies, hi ha cinemes que tenen 3, i o sigui, tots tenen un dia el dia de l'espectador, que ja són 100 euros, el dia de l'espectador.
Per això.
Que ja és car. Però hi ha dies, i aquells dies, doncs, tampoc... O ara, sabeu que està sent la festa al cinema?
Que llavors són 3, oi?
Són 3,90. I la gent no hi va. En 3,90 l'entrada. O sigui, és molt barat, 3,90 l'entrada a un cinema.
Ara, però llavors vol dir que potser el motiu principal no és el preu.
Ho és en totalitat de l'any, però si aquests dies, tu que no ets cinèfil, o que dius, jo no vull pagar 11 euros perquè Barcelona costa 11 euros, ja, algunes entrades, i uno me paga uns euros per veure la pel·lícula, hosti, ves ara que et costa 3,90, saps?
Clar, però has perdut l'hàbit, també. Ja no tens aquell... Ix.
Ja. No sé, estic trist, però bueno. Anem a recomanar pel·lis.
Vinga, va,
la gent
sí, aixequem una mica això.
Anem al cinema, home.
Vale, mira. Bé, justament, ara arriba l'Eurocopa i hi ha... jo què sé, algo de futbol. I pues, les pel·lícules pues, no són molt potents, vale? Perquè no s'han volgut arriscar. Però sí que hi ha bastantes pel·lícules xules, com ara Los Vigilantes. Aquesta pel·lícula la volia veure jo de fa temps. Estàs bé, Judit?
Tot
bé?
Sí, sí, mira, mira quin detall, vale. Que no se sentís, però ara s'ha posat com un polen aquí.
És que això del plataner...
No, no estem bé. Los Vigilantes és una pel·lícula d'una tal Mina, que té 28 anyets, una noia molt maca. Cada cop espera en un bosc.
Ah, oh, mira.
Sí, que diu, ui, on estic? Però al mig d'aquest bosc hi ha com una cabina, una cabanya, però com molt gran, rotllo amb una vidriera gegant. I allà hi ha com tres persones, molt curioses i molt rares, tres desconeguts. Llavors ella està encallà o diu, hosti, què està passant, no? Rotllo, em podeu dir on estic, o sigui, m'he perdut, com es pot tornar posar a la civilització. I és com que, jo no l'he vist, però és com que no recomanen que surtin perquè és de nit i hi ha com bitxos raros que et poden fer cosetes.
És de por?
És un thriller,
va, és que
terror. És com el Shyamalan. El director aquell de... de Múltiple, Glass... Saps?
Múltiple. Múltiple.
Aquell de moltes personalitats diferents. Aquella persona...
Ah, això m'ho vaig mirar, això. Doncs
pues és la filla, és la directora d'aquesta pel·lícula.
Mira.
Molt guapa, la filla.
Ah.
Això, que la veiem, que és molt xula. Aquesta és l'estrena potent d'aquesta setmana i pot estar molt bé.
Has dit el nom?
Los Vigilantes.
Los Vigilantes.
Ja està aquí, la
molt
llista
bé.
Nostra.
Hitman, Assassino per casualitat. És una...
Ah.
Sí, així com qui no vol la cosa. Com qui... Ui.
Princesa por sorpresa.
Sí, és una mica així.
Assassino por casualidad.
Doncs, no sé si heu vist Qualquiera menos tú, aquella pel·lícula de comèdia que és el Glenn Powell, un actor que és divertidíssim.
A veure, de què va això? És que jo pels noms ja saps que no...
Qualquiera menos tú... És que no l'he vist, jo.
Ah.
O sigui, conec l'actor. Qualquiera menos tú és una comèdia típica romàntica que fa res, que es va estrenar de... Bueno, és igual. Un tio.
Anyone but you.
Aquest.
Jo crec que això ho he vist.
Sí.
Està a Netflix, crec.
Qualquiera menos tú.
Sí. Sí, sí,
pues
sí,
aquesta.
Sí.
Pues l'actor ara ha fet una altra pel·lícula, està que no para,
dale.
De que s'enamora d'una noia molt guapa i aquesta noia té problemes heavies i ella es fa passar com per sicario, com per impressionar-la, però... Sí, sí, bueno, és que és surreal. O sigui, la trama és una comèdia molt heavy, eh? Però resulta que... Aviam, com ho tenim aquí?
I tu què et dediques? Jo soc sicari, nena.
T'he sorprès o no? Què? T'he agradat? Si no m'invento alguna cosa ràpid.
Aquesta tia té problemes heavy, saps? El meu nòvio maltracta la gent, rotllo maltracta és com de la màfia, no sé què, tu que ets sicari, em va perfecte perquè així el pots matar i així pues, em puc desvincular de tots aquests mals rotllos. Fes-me aquest favor i seràs l'amor de la meva vida. Recordem que és una comèdia, eh? Una comèdia una mica sèria, també, perquè estic veient algun tràiler. I això, pues, aquest home pues, s'ha de fer passar per sicari perquè està bojament enamorat d'aquesta tia, però clar, quan li diuen has de matar aquesta persona, dic jo no sóc sicari.
Al final no.
No, ell no ho diu.
Ah, clar.
Clar, ell ho ha d'aparentar, però és que la dona li diu, sobretot hi ha policia que li va al darrere, del meu exnòvio maltractador, no sé què, saps? T'has de tindre en compte que hi ha els de la màfia posats per allà, amb pistoles, tal, tu que ets sicari, pues, aquest món ja l'entens, llavors jo no t'haig d'explicar res més, simplement extermina'l. I ell, vale, ho farem. I a partir d'aquí doncs, desenvolupa la pel·lícula. Bastant divertida, pel que es veu.
Hitman.
Hitman, assassino per casualitat.
Hi ha el nom, també. Estàs bé? T'estàs morint?
Jo crec que està... està que no està. Continuem parlant.
Vés a buscar aigüeta. Adéu.
Després, una que ja es va estrenar, però que necessito que en parlem, que és la d'Amy. Vale, la de Back to Black, es diu.
Ai, és veritat que ho vas dir.
No sé si l'has pogut veure, Aina.
No.
Jo ja l'he vist.
No,
de fet,
no.
La vaig veure fa uns pocs dies.
És que no tinc temps d'anar al cine.
Aquesta pel·lícula, o sigui, de veritat, per temes personals i per temes rotllo de la vida, m'ha tocat molt més del que realment toca la pel·lícula, tot s'ha de dir. Però vaig plorar amb la pel·lícula, però plorar a nivells extrems, eh? Per dues escenes, no per la pel·lícula, que sigui molt maca i tot el que tu vulguis, no. per hi ha dues escenes que et trenquen el cor. I per aquesta gent que no sàpiga, la Amy, és la vida de la Amy, com per culpa de les drogues pues va acabar on va acabar. Molta gent culpa el nòvio, que tenia un nòvio molt polèmic, maltractador, que va estar 2 anys a la presó, la va deixar, va tornar... Bueno, uns drames heavies. Sí. Que el que jo, la crítica que li poso a aquesta pel·lícula i que vaig odiar és perquè aquesta gent que sap la història o que ha vist el documental d'Amy, que es diu així, aquí, a la pel·lícula, el pare el pinten com un bonachón i el nòvio com sin más, saps? Però és que eren molt heavies. En plan, no sé si és perquè encara deuen cobrar drets d'imatge i no han volgut posar-se en molts problemes.
Ah, perquè estan vius,
clar. Clar, estan vius. Clar, l'home, la tia estava... O sigui, l'Amy estava drogada, perduda, allà, rotllo que, de rehabilitació. I el pare deia, no, ella que actuï, que em genera calarons. Això a la pel·li no es veu, saps? És com que és el pare bo, no sé què. I el nòvio també. El nòvio no el tracten com un maltractador, simplement que l'introdueixen al món de les drogues. I no va ser això. O sigui, li va introduir al món de les drogues, li va destrossar la vida. També t'haig de dir que gràcies a aquest home, l'Amy va fer les cançons que va fer. I a la pel·lícula entens molt bé totes les cançons i totes les lletres que feia ella. Jo ho vaig trobar espectacular. O sigui, és una pel·li que s'ha de veure. O sigui, si heu de veure una aquest any, mireu Amy. De veritat.
A la festa del cinema.
Back to Black. Xulíssima. Em va encantar. Dit això, jo crec que podem posar una cançó de la Amy.
Ai,
sí. Perquè a mi m'agrada molt.
Ai, seria graciós, això.
I posarem amb una, que és una de les primeres en les que es va fer famosa, que la gent no li va agradar gaire en el seu moment, però és que ho va petar molt heavy, perquè és una mica petardeo, la Amy en general, i parlava del seu ex, que diu que ell no és un home, que segur que és gay, perquè no li donava el que ella volia, saps? I com que ell no li donava el que ella volia, pues segur que era un home, un perrito faldero, un gay d'estos. Era una mica polèmica, la Amy, amb les seves opinions. Ella va dir, jo no sóc feminista. I després va dir, bueno, no, és broma. Però clar, tu pots creure la broma o no.
Clar, depèn de com tu agafis això.
Clar, llavors, bueno, la Amy tenia molts problemes. En pau descansi, anem a posar una cançó d'ella, molt xula, que es diu Stronger Than Me. Més fort que jo. Forta.
Mira, oh, mira-la.
Que ràpid que és el Joan sempre.
Molt bé, Abel, doncs amb aquesta cançó que ens fa ser més forts i més fortes, ens acomiadem per aquesta setmana de l'Abel. La setmana que ve més... Com és allò? Més però no millor, perquè millor ja ho és. No, alguna cosa així, te'n recordes? No.
Més
però,
pots dir
però
més
no millor,
igual.
Perquè no pot ser millor o alguna cosa així. Bueno. Abel, gràcies, ens veiem la setmana
adéu.
Que ve. Que vagi bé, adéu-siau. You should be stronger.
Si voleu, Judit i Miquel Cuenca, podem anar començant la secció.
Oh, quins pebrots!
Jugant a fer manetes, estaven.
Estàvem intentant fer el xoco-xocolala, però jo no me'n recordo de com són les coses.
Jo me'n recordo dels primers passos, però ja no me'n recordo.
Però jo me'n recordo de la cançoneta. Ah, veus com es comença aplaudint i no xocant?
No, és...
Chocolate, choco, chocolala...
És que... Així, no?
Jo crec que allà a la Muni ho feien diferent.
Chocotete, chocolate, chocotete, chocolate...
Bueno, cadascú fa
bueno, com... no passa res, sí. Això és com l'ús de les divisions, no? Que se t'acaba oblidant el pas del temps.
Ara ja
quan
no...
ja no utilitzes.
Les divisions.
Jo no, ara sé ja no,
jo no he sabut mai dividir.
Per això tenim sí, les calculadores.
Tu saps dividir allò sí, amb dos números, allò que quan hi ha dos...
Sí,
llavors el següent...
Un, dos,
sí, tu te'n recordaries de fer sí, això.
Ara ja no s'ensenya a dividir, ho sabeu, això?
No, ara fan coses amb els dits.
Sí.
Ah.
TikToks.
No, els nens fan...
Fan no sé què, innovamat.
Ja entenc els resultats.
Fan com unes coses. No, aquests resultats tampoc són un mirall real, perquè innovamat, les competències que s'analitzen no són les
exacte,
que tenen.
Exacte, això ja ho va dir la Roser. No escoltes el programa,
això.
La no. Roser és la seva mama. Mm. Li està sudant. Bueno, anem a parlar de que t'interessa, Cuenca. Anem a parlar
sí, anem a donar pas a la secció de fins que no arribi al Cuenca... Amb el Cuenca...
No, és fins que arribi el Cuenca.
Ah, fins que arribi.
Perquè si...
Si no arribo, no...
Si no arriba, no, no hi ha Cuenca. Doncs fins que arribi el Cuenca amb el Cuenca, i avui el Cuenca ens ha fet un petit spoiler abans de començar, però ara ens explicarà ell de què venim a parlar avui.
És que ja se m'estan acabant els temes, també. Temes que jo coneixi.
Ah, però tu en saps molt de tot, Cuenca.
Que pugui semblar el puto amo explicant-ho.
Ah, aquest és el resultat que volem, eh?
Home,
he escoltat un avui que és el puto amo de la història.
I resulta que és el puto amo de 4 o 5 temes.
Dominem 4 temes. Rússia.
Ja està.
Dominem molt Rússia.
Sí, mira, pues és dels pocs que domino. Que també, home, a veure, vaig fer el TFG d'això.
No ho hauríem
de dominar.
Sí que algú hauria sospitat que t'agradava Rússia i tenia certa afluència.
Llàstima que costi molt anar.
A Rússia?
Sí, costa una miqueta. De diners i de...
Home, ara pot ser això de l'Interrail, que te'l paguen
sí, sí,
per ser joves.
Però a Rússia no pots anar amb l'Interrail.
A Rússia no pots anar amb l'Interrail.
Bueno, però potser pots arribar una mica a prop.
Home, no sé si arriba als Bàltics, sí. O és que dels Bàltics...
I llavors fas un vol.
Dels Bàltics a Rússia ho he de passar caminant, perquè no hi ha...
No connexió. Hi ha connexió
per carretera o ferroviària.
Si estan en guerra, vols dir que hi haurà vols, però...
Sí, no, vols hi han. L'únic espai aeri que està parat és el d'Ucraïna, el de Rússia sí que està connectat.
Ah, tu pots anar a Rússia tan tranquil.
Sí, el que passa és que les connexions
sí,
amb els
gran.
Països de la Unió Europea o que hagin considerat de cancel·lar, diguéssim, l'espai aeri amb Rússia, doncs no pots anar. Has d'anar a països que sí que tinguin l'espai aeri obert per Rússia, com per exemple Turquia, Kazakhstan, bueno, d'aquests països d'Àsia Central.
Ai, mira,
o Turquia.
Jo potser vaig a Kazakhstan.
I clar, m'encantaria anar. És un país molt interessant.
Ah, sí?
Sí. I és, bueno, és on té Rússia, és on té tota l'activitat espacial, la té allà, a Kazakhstan.
Ah, perfecte, en qualsevol moment pot
exportar
una bomba.
I té una plana molt gran, que és l'estepa l'estepa, bueno, que russa ja no, però dicen que és molt, molt classe. És com la plana del Penedès, el que és que ja no hi ha vinyes.
Però d'allà.
Bueno, va, avui parlarem d'un tema que no està...
Encara no l'hem dit?
No, no l'hem dit.
Ah, pensava que sí.
Que no està relacionat amb Rússia. Bueno, en certa part algunes coses sí, però clar, està més relacionat amb la nostra societat.
Espanya.
Sí, que és el franquisme.
Oh. Oh. I més concret el...
Franquisme.
Ah, pensava que era el Franco.
Bueno, bueno, clar, però és que el franquisme sense Franco... Però
crec que dels hobbies no parlarem.
Dels?
Dels hobbies,
no, dels hobbies
de Franco.
De Franco no crec que parlarem.
Ah, dels hobbits. Dic, no parlarem perquè ells no sé qui són.
Bueno, ell no era gaire alt, eh?
No era gaire alt.
Era un hobby.
És que jo vaig anar al búnquer confidencial del Franco i llavors jo sé moltes coses del Franco.
Ah, doncs a veure si contestes com el...
Vinga, aviam.
Va, la primera pregunta l'he vist, no l'he escoltat, l'escoltareu ara. És que el Joan em fot la bronca per...
Per què?
Per dir que ara tot just anem a veure els titulars, però clar, no es pot dir veure per la ràdio perquè la gent no et veu, és escoltar.
Ui.
I encara ho continuo dient.
Jo anar-los aquí també diem unes tonteries i ja sí, no ens renya. És que si ens ha de renyar per tot el que diem malament...
No acabaria mai.
No, comença a sortir uns pèls blancs aquí al cap, que això no s'ha tampoc.
Pobre Joan.
Al final has de deixar, has de fer així, que és això, marxar.
Bueno, la primera pregunta sí que l'he vist i és bastant fàcil.
¿En qué año nació Franco?
Són càlculs.
A veure quines opcions tenim.
1892, 1902, 1930... No veig el què, perquè...
Bueno, però és que l'última...
Ah, no ho sé.
L'última qüestió, jo crec que igualment el número no
vale,
importa.
El 1936, difícilment, és perquè complicat. Llavors seria molt jovenet.
Bueno, és que és quan va iniciar la Guerra Civil.
Clar.
Per tant,
ell ja va néixer i pam.
I ell va néixer i ja l'estava liant.
Ja liant.
Ha de ser o el 92 o el 1902.
Vinga, què dieu?
Jo crec que el 92.
Vinga, doncs el 92.
Jovenet.
Que si et poses
en, si et poses en perspectiva, del 36 al 92, ja érem un jovencito, eh? Quan va...
Gallec, eh? Era?
Sí, era galego.
Francisco Franco Bahamonde. Fue un militar y dictador español. Nació en Ferrol, Galicia, en una familia de clase media conservadora. Molt bé, següent pregunta sobre el Franco.
Franco participó en 1936 en un golpe de Estado que conduciría a la Guerra Civil Española para echar al Frente Popular, Frente Social, Grupo Republicano.
El Frente Popular. Va ser...
Molt bé.
Les eleccions del 36 van ser un dels cúmuls i una de les... moltes conseqüències o causes que van comportar la Guerra Civil, que va ser la victòria de comunistes, socialistes, republicans, unes eleccions que van anar massa units, juntament amb l'altra coalició on hi havia la Falange, per exemple, o la CEDA, que era un partit més conservador de caire de dretes. Va estar governant a Espanya, també. O sigui, la República Espanyola es parteix en dos triennis, que és el trienni progressista, que va del 31 al 33... I després està el... que no sé si dir-li trienni. I després està el conservador, que és de la CEDA, del 33 o 34 al 36. Que durant aquest... del 34 al 36 succeeixen altres revolucions com Astúries, que amb això vaig parlar amb l'Aina, que es van posar una mica calents els asturians i van crear, diguéssim, municipis anarquistes, o socialistes, en aquest cas.
I a mi per què em sona el trienni liberal?
Però perquè el trienni liberal ve d'altres èpoques d'Espanya.
De quin
any? Ho vam parlar de lo de la Primera República, que ve abans.
És que jo em quedo amb conceptes, però no amb context. Saps què et vull dir?
Que...
sonen coses, perquè sonen campanes, però no...
Mira, si no malament recordo, el trienni liberal és quan els liberals, diguéssim, aposten per crear una monarquia parlamentària. I això també de rebot surt amb l'exili de la reina... No sé com...
El trienni liberal
Isabel, crec.
No és per allà els 20?
Sí, per allà, crec que és per allà. Pel 1920 no, eh?
No.
Del segle XIX. 1920 ja hi havia la dictadura de Primo de Rivera.
Has dit no sense saber-ho?
No, bueno, que no t'ho sé dir. És que, mira, a nivell de
conèixer... Ja he encertat els 20, jo. A mi em sonava per allà el 20.
Sí, jo et puc donar opinió de tot aquests successos. El que no sé, no me'n recordo mai, són les dates. Soc molt dolent amb això.
Han
de ser dates molt concretes.
No et podem ajudar, Cuenca.
No, des de luego que no.
Següent pregunta. La vols llegir tu?
¿Cómo se conocía el bando de los partidarios del golpe de Estado? A. Bando republicano. B. Bando nacional. C. Bando general. Així, per sortir del pas,
sí,
saps?
Sí, que això de bàndol nacional... A veure, era el bàndol nacional, estava... Clar. diguéssim que el bàndol nacional en aquell moment eren els republicans, perquè a nivell de concepte nacional, perquè diguéssim que Franco, sense l'ajuda de, dels africanistes i sobretot també a divers, molts soldats del regne del Marroc, que va portar a lluitar a Espanya, sense tampoc l'ajuda d'Itàlia, sense l'ajuda d'Alemanya, Franco no s'hagués menjat els mocs. Bueno, s'hagués menjat els mocs a la Guerra Civil. Per tant, el de bàndol nacional és bastant, bastant graciós, no? Sí, nacionals sí que eren els republicans, que sí que van lluitar en tota la seva força sent gent de la República Espanyola, i els únics estrangers que van venir eren voluntaris, no eren part de països que havien portat els seus exèrcits allà. Com a molt, la Unió Soviètica enviava armament, però ja està, no van enviar tropes mai.
Això passa, a mi em passa amb els Estats Units, que hi ha el Partit Demòcrata i el Partit Republicà.
Jo també estava pensant amb el vermell i el verd, sí. Ai, el blau, l'elefant.
No, que no quadren. No,
tu has de pensar el contrari. Sí. I això és un lío, tu, escolta, això és un lío.
Bueno, però això és com dir Partit Socialista Obrer Espanyol, que veient totes les seves activitats des de la transició espanyola, de socialista i obrer en té poc, i que el Partit Popular es digui popular. Quan, diguéssim, també les seves formes de fer la política aquí a Espanya han sigut més individualistes que, bueno, populars en el sentit de...
Depèn de per quin sector tu miris.
Sí, bueno, clar. Des del sector de la gent que ha vist tots els casos de corrupció del PP.
Clar,
i també
això.
Del Partit Socialista. O sigui, el Partit Socialista i el Partit Popular, ara desviem-me d'aquest tema, tenen els dos una competició. Però els dos tenen un rècord per cada banda. El Partit Popular té el cas de, diguéssim, té els casos de corrupció...
Ah, parles de rècords de corrupció.
Sí, sí, té el nombre més gran de casos de corrupció.
Ah,
i el Partit Socialista té el cas de corrupció amb més diners, més grans, crec, d'Europa. Que és d'Andalusia, el dels ERES.
Ah.
Un té molts casos i l'altre en té menys, però els té més grans. Sí,
bueno,
que clar, mai ja s'han donat la mà, diu, bueno, ni per ti ni per mi.
Clar.
Així estem els dos contents.
I així aquí funciona. Tothom s'embutxaca diners, clar. Tu, i anar fent.
Jo, així, un dato que sé d'Europa...
A veure.
Pensa que venen eleccions, eh?
No, no, és que no té res a veure amb la política.
Això entraria com a propaganda.
Però quan ha dit el que més d'Europa, jo a la meva ment ja he agafat, he desconnectat i he pensat que jo... Sabeu quin és el carrer comercial més llarg d'Europa?
El carrer comercial? No.
Comercial. Que vol dir que és el carrer més llarg d'Europa que té més botigues.
Ah.
No sé.
El mercat de la Rambla.
Quina Rambla?
Sí.
És el carrer Major de Lleida.
En sèrio?
Que no ho sabíeu, això? És un dato que ara us ho he donat.
D'Europa, eh?
D'Europa.
De Lleida al món, eh?
O sigui, no hi ha cap carrer més llarg que el carrer Major de Lleida amb botigues a tota Europa.
I saps quina és la plaça més gran d'Europa?
Sí, jo hi he anat.
Quina?
Però ara no me'n recordo.
És que ella viatja molt.
Llavors
no sap.
No et fa falta viatjar gaire, eh?
Espera't, eh?
Amb cotxe pots anar.
A Brussel·les.
No.
A Alemanya.
No.
Molt xula, però...
Praga.
A Saragossa. És la plaça del Pilar.
Aquí no hi he anat.
I si comptem a Rússia, és la segona, perquè la primera és la plaça Roja.
Això, la plaça Roja?
Ja, però...
On està això?
A Rússia.
Ai, també, és que també hi he anat. Veus, estic descomptat.
Has anat a Rússia?
Jo sí.
Quina enveja.
No pensis que no t'has perdut massa res, eh?
Sí. Ja l'heu tingut, aquesta conversa.
Ah,
no
sí?
No sé, no me'n recordo.
Sí.
No sé, no sé.
No, jo tampoc.
Tu li vas dir que... Nye. I ell va dir, no, però...
Ah,
jo vaig dir, aviam si et decepcionaràs quan hi vagis.
No, perquè el guai de Rússia és el que hi ha a l'interior. O sigui, les ciutats, Moscou i Sant Petersburg, és com anar-te a Chicago o a Nova York.
No, el mateix.
Home, hi ha gratacels, hi ha botigues estrangeres, hi ha...
Bé, si t'hauràs de mirar més fotos de Rússia, eh?
Home, està bastant...
Hi ha uns palacetes,
està
però...
Està bastant occidentalitzat, Rússia.
Bueno, hi ha de tot.
Bueno, però perquè també, bueno, hi ha Europa, bueno, però Europa també tenim relíquies culturals de temps passats. Els Estats Units no les té perquè és un estat que té, que té tot de, com a molt 300
clar,
anys, clar. No té més.
Això també és raro, eh, allà als Estats Units, pensar que el teu país és nou.
És més, però... la meva àvia té més anys que l'estat d'Israel.
Però és nou.
Ara hem canviat de tema.
El concepte sí. d'Estats Units. També podríem dir que és nou Lituània. si parlem així.
Clar, però Lituània formava part de l'imperi rus i també de la confederació polaco-lituània. Té la seva cultura.
Als Estats Units també hi havia gent fent coses allà, el que passa que nosaltres no ho sabíem.
Però no van agafar cap cultura, no van agafar cap tradició, no van fer res.
Com a molt l'anglès, a propòs.
Clar, perquè se'ls van carregar tots.
No, però algun va quedar i no ho van explicar.
Però no hi havia cap estat en aquell moment. Eren tribus natives.
Estaven desorganitzats.
I què passa, pobres tribus? Per això se'ls menjo.
No, però diguéssim que no tenien una cultura tan, diguéssim, diversificada com, per exemple, si hi havia a Sud-amèrica o a Amèrica Central, on sí que et trobes molta cultura nativa. Clar. Els Estats Units se la van carregar tota, els americans.
Se'ls van matar tots,
que és un concepte, no és un concepte molt dolent dir americans, perquè americà també és un argentí.
Ah, sí, això és això molt estrany.
Això fa molta
estrany,
ràbia,
això.
També, que s'apropin al nom d'Amèrica, quan americans en tenen poc, si la meitat són anglesos.
Són estadounidens.
O fills d'esclaus.
Ai! Anava a dir, no es poden dir paraulotes, anava a dir... Fills d'esclaus.
Home,
això despista.
La població... Aquest debat també el vam tenir.
Sí, em sembla que eren blancs, negres...
Potser sí que se'ns acaben els temes.
Aquest debat el vam portar, la setmana següent fora d'antena.
Sí. I va donar de sí, aquí cadascú deia la seva.
Els despatxos de la redacció.
Sí. Bueno, seguim amb les preguntes.
Ah, vinga, sí.
Ho faré així com l'Arturo Valls.
Ah, vale. Vols que et faci la musiqueta?
Sí, fes musiqueta. Aquesta musiqueta.
Sí, és molt difícil perquè no canten, fan música.
És més de tititi, no?
No, és més, més drama.
Va, sí, hi ha el moment de... Què país? Què país? No, però només fa un cop.
És que has tornat a començar. No? Pensava que ho havia de fer a l'inici. Però com que hi has tornat, dic, torna-ho a fer. Ho faig o no ho faig? Vinga.
¿Qué país ayudó a Franco durante la Guerra Civil con la Legión Cóndor?
¡Ah, yo lo sé!
¿Italia, Alemania o Estados Unidos?
¡Alemania!
¡Correcto! Molt bé, ja em podeu fitxar.
Que, a més, aquesta aviació va ser la culpable no únicament de que es perdés la guerra per la supremacia a l'aire, sinó per un tema molt important, i és que la majoria de tropes de l'exèrcit franquista durant el cop d'estat estaven a Àfrica. Estaven al protectorat espanyol. I havien de travessar el mar. Però l'armada espanyola la tenien els republicans. Per tant, sense aquests avions que van diguéssim, transportar totes aquestes tropes de l'Àfrica a la península, potser la guerra s'hagués estancat, perquè per mar la supremacia la tenia la república amb l'armada.
Tot hagués canviat.
Tot hagués canviat, eh?
Bueno, és que de vegades...
Ja et dic, si Franco, sense l'ajuda de les potències estrangeres, s'hagués menjat els mocs, o la guerra hagués durat més, o l'haguessin guanyat els republicans, perquè els republicans es van quedar amb la majoria de l'exèrcit, diguéssim, de les forces militars d'Espanya, perquè els cops d'estat van ser en punts en concret. La República Espanyola abastava tot el territori, diguéssim que les tropes eren lleials, entre cometes, a la República, o veien ordres del govern republicà en els jocs on no va haver el cop d'estat. Un d'ells era Madrid.
Sabeu que crec que no hagués canviat tant?
Què?
Per què?
Perquè 5 anys després no haguessin tingut un altre.
Bueno, però llavors ja hauria sigut tot diferent.
Clar, però és que un dels objectius de la Segona Guerra, de la Segona República, era allargar el conflicte, perquè ells creien que hi hauria una Segona Guerra Mundial, perquè també estava, diguéssim, l'Alemanya nazi amb Europa, amb el tema dels sudetes, que és de Txecoslovàquia, i tot aquest tema estava bastant calentet, i el que volien eren que s'iniciés una Segona Guerra Mundial, que la Segona República s'unís a les potències aliades i que aquesta, diguéssim, que la Segona Guerra Mundial també es connectés amb la Guerra Civil Espanyola, i que, diguéssim, poguessin entrar les tropes aliades a Espanya lluitant. Perquè així, d'aquesta manera, sí que era un conflicte internacional i no era un conflicte nacional. Bueno, és que era entre un país, era una guerra civil. Però no va poder ser així. La guerra civil va acabar... Bueno, va acabar el mateix any que l'inici de la Segona Guerra Mundial, però va acabar abans.
És que us imagineu que Espanya fos republicana?
Però a veure, és que en termes de república, com ho entens? Perquè a nivell de funcionament ara mateix l'estat espanyol funciona com una república. No, l'únic que no canvia és que el cap d'estat no és escollit, bueno, per unes eleccions.
Hi haurien uns milionets més que s'haguessin emportar-se.
Exacte, i això també hauria canviat la història.
Això és mentida, perquè en comparació amb la República Francesa el nivell de pressupost és més gran a la República Francesa que a la monarquia espanyola.
A veure, com m'has dit aquest dato,
això,
pots tornar a dir aquest dato?
La despesa de la República Francesa és més gran que la despesa a la monarquia espanyola.
Actual?
Sí.
Això és bo dolent?
Home, és bo, perquè no gastem tant.
Clar.
Les repúbliques els presidents, també costen molt.
Dit malament, aquí, els presidents de França cobren més que els reis.
Que els reis d'Espanyols.
No, bueno, hi ha més despesa, perquè diguéssim...
Però allà també cobren més bé. Clar, és proporcional. No? A Finlàndia tenen sous més alts que aquí.
Diguéssim que quina és la funció del rei aquí. L'únic que té és, diguéssim, és el cap de les forces armades, però com també ho és el president de la república de qualsevol país com el francès...
No vam dir que treballaven tant, que eren els més treballadors.
Sí, aquest dato no sé si el vam donar aquí.
El que passa és que la monarquia el que teixeix és una red familiar... corrupta i que s'aprofita de la pasta que hereden de nom i cognom. No mira els casos de corrupció que...
Vosaltres, si nasquéssiu i de cop fóssiu prínceps o infants
o alguna cosa... Seria una merda.
Creieu que renunciaríeu?
No, jo mai.
No. O us hi quedaríeu?
Però sí,
escolta, mira, tu t'has d'adaptar a la
circumstància. Si renuncies, sortiries de tots els telediaris, et perseguirien...
No, perquè després s'obliden de tu.
Jo m'estic llegint el llibre del Príncipe Harry...
Em veig fa 10 anys que te l'estàs llegint.
És molt llarg.
De quan tenia 17 anys, no?
Oh, fa molt que dona d'edat.
Tota la història, és que t'ho explica tot des de que va néixer fins ara.
Aquest sí que em fotria una mandra, a sobre són anglesos, o sigui, ho tenen...
Oh, pues es veu que el noi que tan malament que ho passa, bueno, que té ansietat, quan ha de fer discursos li agafen atacs de pànic...
Però és l'únic que ha de fer a la seva vida, no ha fet res més.
Pues per això ha renunciat, per no fer discursos.
Oh. Ah, sí, per no fer discursos, eh?
Bueno.
I per alguna cosa
però
més.
Però no se sentia còmode amb les tasques...
Que se'n vagi a la mina.
Jo em sentiria molt còmode amb les tasques monàrquiques, la veritat. Però tu, un somriure jo, aquí, un somriure
jo
allà...
Jo ara sóc la Leonor.
Ara un vestidet.
I em envien allà a posar-me aquell barret que li queda tan malament allà a Zaragoza, a l'acadèmia militar aquella.
Però si és l'hòstia, ja ets la puta ama allà.
Mitjan, o sigui, però si porta allà 2 anys no. I encara...
Dius, però si va començar l'any passat, fa mitjans d'any.
Sí.
Fa un any segur que hi és.
Però ja no hi és.
Que ja no hi és, que ja ha acabat la seva formació militar.
Va estar mig any. Perquè li van fer exprés.
Però perquè el primer curs li van fer exprés, però això dura més.
No, ja està. Ella només anava un primer curs.
I ara ja no fa més formació militar.
Ja està.
I ara què està fent?
Pues coses de reina.
I què fa?
Crec que uns altres estudis.
No sé què fa.
Però també són militars.
No, havia de fer una altra cosa ara.
Bueno, ara fa teoria.
Té la formació militar i ara havia de fer... Una altra cosa.
Una altra cosa.
Una altra obligació diferent.
Aprendre's la Constitució, per si.
Bueno, jo allà amb aquells desfiles que fan aquelles coses allà, i això no m'agrada.
Sis mesets, i tant, qui passa?
No, no, això és
sis
com anar...
Sis mesets per després estar que et facin massatgets als peus?
No, no, això... Mira la reina com li encanta els peus de portar talons, és que és molt arriscat.
Ja t'ho canvio,
tu t'has vist com té els braços?
Està forta, et fot un cop de puny.
Fot una hòstia i...
És que jo crec que el Felip està molt bo. Passa que no l'hem vist mai sense samarreta.
O està cagat.
Ah, està cagat. Felipe, si estàs secuestrado, levanta la mano.
No, jo crec que aquest...
Jo li foto una hòstia que li fa aixecar el puny i dir...
Viva! 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 Li foto una hòstia que de cop es torna a republicar.
Sí,
en fi. Bueno,
Ai, és que quines converses deuen tenir aquests dos al llit. Què, oi, Felipe?
Tu creus que dormen
junts? Nada, trabajando.
O que dormen habitacions separades?
No sé.
Què creieu?
Que és com The Crown.
Sí, a mi m'encantaria que de cop la monarquia fos algo supermodern i que anés, per exemple, amb patrocini, saps? Monarquia patrocinada per Reebok.
Però no tinc... Això... Jo t'he preguntat si creus que dormen junts.
Sí, jo crec
no quin patrocinador li posaries a la monarquia.
Sí. Però crec que
jo crec que dormen separats.
D'aquí uns anys seran com els influencers, els reis.
Sí?
Sí, faran coses d'influencers.
Tipo què?
No sé, anar patrocinats.
Es posarà allà amb uns gestores. Hoy m'he comprado... no sabeu la última.
És que hi ha reis i reines, princeses, que ja són.
Són influencers. Públics.
Home, la...
Bueno, aquella, la germana del...
Sí, la germana del...
Del Froilán, com
el
es diu.
La Victoria Federica.
Però fora d'Espanya hi ha reis que...
És que és diferent,
tenen...
Sí. Aquí són més tancats, més aviat.
Sí. Sí. Working.
Okay. Aquí són un working
today,
class.
Work.
Ja anirem un dia a preguntar-los si dormen junts o separats.
Bueno, se'ns tira el temps a sobre, ens hem d'anar acomiadant. A Cuenca, gràcies una setmana més per venir a explicar-nos datos històrics i ens veiem ben aviat. Que vagi bé, gràcies, adéu-siau.
Penedès cap de setmana. El magazín dels dissabtes i diumenges a Ràdio Vilafranca.
Ganes de xotar.
acabem el dissabte, no sense abans fer la tertúlia de bar preferida del Penedès cap de setmana, la secció més esperada de tot el dissabte, perquè és l'última i perquè és la tertúlia. Donem la benvinguda al Roger Font. Bon dia, Roger Font.
Bon dia, bon dia.
Bravo!
No ens aplaudim, sisplau. No ens aplaudim.
Fa anys que ho...
Roger Font a quatre potes,
ai,
eh?
Ui.
Ai, si sí, després ens expliques la teva aventura, Roger.
I tant.
Donem pas al Pere Bolet. Bon dia, Pere Bolet.
Molt bé, Pere.
Sí, no cal que m'aplaudiu.
No he aplaudit a ningú, de moment. I avui, convidada especial, a persona... Com es diu?
Estrena, és estrena.
Sí, però volia dir encerronada. Quin és el verb? Sí,
embaucada. No
sé. Què dius, en sèrio?
Embaucada.
Enredada. Sabeu que enredat i enredada està ben dit en català?
Ah, jo donava per...
Ha estat enredada.
No havia pensat.
Però embaucat molt a més.
També, sí.
Embaucada. Doncs persona embaucada, la Marta Ratos!
Ole! Ella sí que l'aplaudi.
Bon dia, Marta, què tal, com
molt
estàs?
Bon dia. Doncs de final de curs, eh? Els professors i professores estem una mica...
Ai.
En aquesta època de l'any que les coses es compliquen una mica.
Ai, tens veu de ràdio ara, de locutora?
Ah, sí?
Sí.
Doncs...
Ja pensava mira, que m'anaves a explicar
fitxada.
Les notícies.
Sí! Avui a l'obertura...
Oi, que ha sonat com així, doncs...
Bueno, sí, clar.
Descobrirem una vocació.
Els mestres tenen això.
Que ens prendrà la feina, Judit.
Marta, no sé si t'ha avisat el Pere Bolet abans
no,
de fer-te
no
l'encerrona. D'acord. Quan hi ha una persona que ve per primera vegada a la tertúlia, és a dir, el que fem... T'ho juro que m'he fet un mal a la pista ja fa uns minuts.
Està ple de sorpreses, això.
Que ens ha d'explicar la seva trajectòria BTV.
T'has de presentar, és a dir, qui ets.
Has de posar-te medalletes.
Color preferit, menjar
preferit...
La tens.
Jo he anat al cau de Sant Sadurní.
Molt bé.
Però la té, la trajectòria, la té.
Llavors,
bueno... Això és Penedès cap de setmana, aquí.
Sí, aquí donem veu a tothom, la vida.
Clar, és veritat.
I després d'aquesta trajectòria fora de Vilafranca, vam arribar i vam ballar al Vallpla durant 5 anys.
Uau!
Acabant postpandèmia, ballant allà a l'Enterimat, amb les floretes i aquestes coses. I treballo a l'Institut de la Girada. He treballat també al Milà i Fontanals. I ja està.
Déu-n'hi-do.
He viscut aquí també. Ara visc a Sant Pau d'Ordal, però...
Bueno. A Sant Pau d'Ordal.
Segur que has fet més coses que molta gent aquí a Vilafranca.
Bueno, aquí estem.
Per la Vilafranca.
Ah, toco la gralla, també.
Toca la gralla, això és molt important. Això és molt important, tocar la gralla.
És molt important.
És veritat, és que tenim els músics al Penedès cap de setmana.
Sí.
A més, músics molt multidisciplinars. No es diu així.
Sí.
El Quim toca quins instruments, m'entens?
Bueno,
ve aquí un sac de jamecs.
Si comptes el Quim, ja dona per tots
el
els instruments.
El Quim potser toca quins instruments.
Sí. La resta toca la gralla, només.
Molta gralla. Tenim molta gralla al
Penedès. Molta gralla.
Sí. Una guitarra.
Autòcton.
Qui toca la guitarra?
El Marc Martí
toca la guitarra.
Però ja...
El Roger també toca la guitarra.
No, jo no toco la guitarra.
Ara el Roger ens explicarà per què està tocant la guitarra últimament.
Jo no toco la guitarra. Mira, ja tenia una guitarra de fa molts anys allà, abandonada, i ara... Estic aprenent a tocar la guitarra per uns vídeos de YouTube.
I per què has aquests moments per fer-ho?
Perquè ara estic lliure.
Lliure de què?
De temps.
I això?
És per...
T'estàs fent el dur
degut, eh?
Perquè m'han operat del menisc.
Què
dius? Sí.
I
llavors m'han tret una part del menisc i llavors ara tinc temps lliure perquè estic de baixa.
Ostres, ja i com ho portes, això d'estar a casa tot el dia?
Fatal.
Jo molt malament, ho porto.
Porta més malament ella que jo.
L'alcalde explicant què vam fer l'altre dia.
Què vau fer? Ai, sí, explica, Pere, això fot una gràcia.
L'altre dia vaig, com que el pobre Roger... Jo estic a l'atur, ell està de baixa.
Jo teletreballo.
Bueno, aixecada el país, nois?
Va. Dic, va, que te'l trec de casa. I vam anar d'excursió a la llibreria.
A la cultural.
Hòstia, no. Va ser preciós. Vau passar el matí allà.
Perquè jo li vaig dir, ara que t'avorreixes pots llegir, però no li agrada llegir.
Pues una horeta ben bona ens hi vam passar, eh?
Déu-n'hi-do.
Buscant un llibre?
Dir,
sí.
Bueno, jo et regalaré un llibre. Et portaré a la llibreria i tu el tries com els nens quan tenen 6 anys. I una llibreria i vam dir, vinga, va, tria un llibre.
Uau, increïble.
I va arribar a casa tan content amb 2 llibres.
Uita.
Un que pesava com un mort, aquell llibre que et vas comprar.
Quins vas escollir? Tanta estona deuen ser molt bons.
Ui.
El de
Vilafranca,
el de l'urbanisme.
Sí, l'arquitectura vilafranquina després de la Segona República.
Ostres!
Això n'és un...
Això no ha entrat a la CL, eh?
Perquè qualsevol llibre de Vilafranca me'l compro quasi.
Té molta foto, està bé, perquè té molta foto.
Ja pot tenir fotos.
S'ha de tenir. Són aquests llibres que s'han de tenir.
Aquests llibres que n'han vengut sent exemplars en tota la història.
Home, els topònims vilafranquins, sí, també és molt xulo, aquest
llibre. El de les fotos antigues, el d'abans... Sí.
El de la història jo també el tinc, que és un totxo que pesa allò.
Aquest.
El de l'abans.
El de l'abans, sí.
Aquest, sí.
Wow. I un llibre de maquis, una novel·la de maquis.
Maquis?
De la postguerra.
Bueno, d'una noia, no?
Sí, que... no de menjar Iris. Japonès.
No, no, sí. Maquis. Hola, Iris. Mare de Déu.
Em fa així el dit com un sushi, em fa així. Maquis? Ja
no, no, no és per fer maquis. No
les
és per fer maquis,
sinó són
és...
aquestes.
Maquis, estraperlo i contrabandistes.
Contrabandistes a Andorra. Sí.
Ara està molt de moda, sí, aquest tema sí, sí. dels contrabandistes
andorrans. Heu vist que han demanat respecte als turistes?
És que no m'estranya.
Aquí,
jo volia
aquí els morts.
Avui.
La gent de Tor.
Jo ah, volia parlar d'això
sí,
avui.
Bueno, s'està massificant més que Barcelona, Tor.
És que és un escàndol. Va sortir per les notícies ara fa 3 o 4 setmanes. Una notícia que al cap de setmana estava tot allò ple de cotxes, ple de gent. Jo entrevistava la gent i la gent deia sí, venim a veure la casa del Zansa i del Palanca. És que... morbo turisme fastigós de merda. És que quina vergonya. Quina vergonya el dient em feia mirar tota aquella gent.
No puc dir res perquè tard o d'hora ja anirem.
Sí, clar, però no cal... Però és absurd anar-hi ara, quan està massificat, saps?
Totalment.
Jo també hi he anat.
Jo també hi he anat. I vaig passar amb el 4x4 per dalt. Ho hem fet tots, però sí, quan van sortir els llibres, quan encara no havia passat tot això, perquè ara, com que no sabem llegir, ens hem oblidat de llegir, només mirem la tele.
Exacte.
Quan mirem la tele, llavors sí que hi podem anar. Però quan... O sigui, això fa molt de temps que dura aquesta història, que se sap sí, i tot, però...
Jo hi vaig anar entre setmana, com que estic a la tu.
Ah, però ara?
Sí, la setmana passada!
Oh! Jo
estava criticant aquesta la
no
tele.
No m'ho crec, no m'ho crec.
És que la diferència...
No estàs al mateix bàndol, Pedra. Per això és roja.
Jo hi vaig anar un dijous, que n'hi havia ningú. N'hi havia ningú. Érem tres. O sigui, jo i dos amics vam pujar i no hi havia ningú al poble. Clar. I estàvem nosaltres sols.
No diguis que la Dani anirà el dijous, també.
No formaven part de la, de la multitud apollardada, atontada.
I veu anar un dijous quan aquella gent poden sortir amb boles per allà els dijous i vosaltres esteu allà
no només,
tocant els nassos. Pues,
vam anar a fer una caminada, també. Vull dir que vam estar tot el dia per allà.
Casualment. Caminant. Vam decidir
home, ja
fer una
anàvem,
excursió
és que allò, ja que hi vas, doncs mira, surts de l'Ins i te'n vas fins a Andorra.
És maco, allò. Però sí, vam pujar fins al port de Cabús i vam baixar i...
Ho veus?
Vam fer una ruta molt maca, la veritat, i no hi havia ningú. Clar, vas allà el dissabte, que està tot ple de gent, que només pugen a mirar el poble i a mirar les cases dels morts, no van a fer res més.
És que jo hi aniré.
I dius, bueno, però allà, amb tot aquell entorn preciós, aprofita una mica el dia. No, només van a mirar allò. És que, home, quina poca vergonya, quina poca decència.
Van ajudar el Lázaro, allà, amb els cavalls.
Me cago en Déu.
És que no sabia si ho podia dir. Pues
sí,
llavors,
ara estava
contingut.
Si ens poséssim a imitar-lo, ara potser faria una mica el ridícul, també.
El millor personatge, eh?
T'agrada? És el teu preferit? A mi m'agrada la brasileña, aquella que no acaba de...
No, a mi m'agrada rodó. A mi el Lázaro.
Sí, sí.
I aquestes patades que fa, que barreja català, castellà, de cop...
Sí.
Me cago en Dios...
No, me cago en Déu, sempre
m'ha cagat. Los de jugao, que me han enganyado, me cago en Déu.
Jo dimito de Catalunya.
Sí. Impressionant.
No, sí, no té massa personalitat, és una mica estrany.
Que los de jugao som una colla de fills de puta.
Això.
Al final m'he acabat imitant.
Però m'has fet prou divertit, trobo.
En fi. És que Déu-n'hi-do.
Bueno, tema Tor, doncs...
Però l'altre dia no sé amb qui estava que deia bueno, això podia haver passat a puntons.
Home, no,
no crec que ja, lloc.
Ja no una miqueta més de cases, no.
Sí, però
no.
Aquestes coses d'un dia per l'altre, entre les amistats del poble apareix un mort i ja s'ha liat.
O canaletes.
A Torrelles van estar a punt de fet.
Què dius, ara?
Què dius?
A Torrelles fa anys.
Mas, que a Torrelles hi podria haver una guerra civil allà.
Sí. Que no sé qui va contractar un sicari per matar l'alcalde. O...
Què dius?
No us en recordeu, això?
Ai.
És que sou molt joves, eh?
Jo no havia nascut.
Ara tota la viatge que està a casa està fent que sí amb el cap. I tant. I els únics que no sabeu de què parlem sou vosaltres.
Ah, sí?
Van matar l'alcalde.
No
ho
sé, no, això
no.
Diu.
Però van
segrestar.
Van detenir a no sé qui de l'oposició perquè havia contractat un sicari. Estava contractat
el
sicari.
I el van pillar, el de l'oposició.
Els van enganxar, sí, perquè l'alcalde era trànsfuga, no sé què, alguna cosa així.
Que ai, mare de Déu.
Molt mal explicat, però com que la gent
ja bueno, d'aquest que es canvia d'un partit per l'altre.
Ah, com tot, doncs.
Sí.
No és res especial. Bueno. I llavors van pillar de l'oposició que havia contractat un sicari, clar, i aquí se lia.
Sí, ja no sé com va
acabar. Ostres.
Fa molts anys.
Ostres, que fort, sí, eh? Sí. Costat de casa, això.
Sí, sí. Un dia allà a Sant Pau, algú vindrà amb l'escopeta i farà pam, pam. I adéu, eh?
Jo crec que a Sant Pau una mica més civilitzats encara estan. A Canaletes, però, que és allà a Sant Pere Rodavilles, sí, sí, nord, sí, sí. Han trobat cadàvers enterrats al ciment.
Mira que bé.
Quan sí, van desfer uns fonaments, van trobar un esqueleto allà.
Ah, mira.
Sí, tal qual, eh?
Vull dir que sí, sí, sí.
Ja
sí.
Sap de què és.
Encara baixarà per
la
riera.
El Penedès ja té milla, eh? El que sí, passa sí, és que no se n'extreu el suc, però, bueno...
Perquè la gent ho va amagant. Fot ciment a sobre i ja està, i aquí no ho troba ningú.
Ah, la gent ho fa bé. La gent ho fa bé.
Allà els pèlags de Vilobí.
Ara! Ja ha sortit el tema.
Allà,
on, on?
Allà a Vilobí.
Allà els pèlags.
Ara que hi ha hagut sequera, que ha anat baixant una mica més, sí, allò, aquella aigua...
Què s'ha trobat allà? Han sortit cadàvers?
Sortit
no,
coses.
Cadàvers de moment no, però un cotxe i dos motos sí.
Hòstia!
Perfecte.
I es veia, eh? Des de dalt veies el cotxe.
Bueno, sí, això és com el pantà... És com el pantà de Foix. Ah, sí. El dia que estigui buit de veritat, allà s'hi trobaran relíquies.
Tothom ho diu, tothom ho diu, però...
El de Sau no s'hi va trobar res.
Yeah.
No s'hi va trobar res, tens tota la raó.
És veritat.
I mira que allà es fa el bioritme, eh? Va caure el pot de cebollà aquell cantà i no l'he trobat més, encara que deu ser. Veritat? Tots els hippies es banyen allà aquell dia.
Ves?
Noia.
Bueno, voleu parlar de recomanacions i sorpreses?
Ah, sí. El que fem, Sal, el que fem és convidar persones que ens porten recomanacions i sorpreses que els han sorprès durant la setmana o durant la vida. Porteu alguna?
Va, la Marta, que avui de puta...
T'ho has preparat, Marta?
No, clar que no, però si m'ha avisat fa 5 minuts.
Sí, sí, sí. sí. Perquè què t'ha dit? Quedem aquí baix, t'ha dit?
Sí, anem a fons vins.
Vinga, doncs vinga.
Però quedem a la plaça Penedès?
20 minuts de vins.
Sí, sí, quedem a la plaça Penedès.
I tu has pensat que era estrany?
No.
No,
no, perquè algun dia quedem aquí.
Sí, sí, perquè jo vinc amb cotxe, aparco els jutjats i es va bé aquí.
Clar, llavors has arribat allà i t'ha dit, bueno...
Capdalt.
Capdalt. I jo, ah, mira, sorpresa.
Bueno, però t'ho esperes prou bé, no?
És que sí, si no ens ho hem d'anar a prendre malament, la vida.
Ens hem d'enfadar.
Molt bé aquesta actitud, s'ha de fluir amb la vida.
Pots
cap a la ràdio, doncs cap a la ràdio.
Molts adolescents aguantant-vos.
Abans m'estaves explicant la rave, la festa rave que hi va haver a Sant Pau.
Ai, hi ha hagut una rave?
Bueno, és una mica dit Penedès, això. Però dilluns hi va haver la festa dels 50 anys de Cal Xim, que és un restaurant de Sant Pau, d'Ordal, sí, molt típic i tal. I, doncs, bueno, hi va haver... O sigui, hi havia l'equip de so de Luz de Gas, vale? Allà, no sé per què, hi havia l'equip de so de Luz de Gas, allà deuen ser amics, no sé per què, però hi havia una rave muntada al mig de Sant Pau, van venir els Mossos...
Ah, sí, eh?
Sí!
Però la festa era tot de gent gran.
Era tot de gent gran.
I van venir els Mossos.
Sí, 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 sí. Però és que gent gran que venia amb tractor, a més...
No fotis!
Que sí, havien acabat la seva jornada laboral i apa...
Sí? No, tampoc, perquè venien com mudats.
Ah, vale, vale.
Però...
Festa rural.
No pensava que devien venir després d'ensofar tassats, vinga,
no,
saps?
No, hi havia dress code.
I llavors tot el poble, en plan, Dancing Queen, cançons així, sabeu?
Oh, m'encanta.
Però fins les 12, que estàvem allà al llit com... Bueno, a veure a quina hora paren...
Ah! La gent gran de festa, sí, i els joves volen dormir,
bueno,
eh?
Bueno, clar, és que... hem d'aixecar el país.
El jubilat va bé, però
no estem ni de baixa ni a l'atur, eh?
Poseu-vos
taps, tu, escolta'm.
No passava gaire, tancar la porta, iau. Però, bueno, tothom va dir un dia és un dia, això s'ha de fer...
Clar, 50 anys.
Sorpresa.
No, sí que és una bona sorpresa. Sí, perquè això us ho esperàveu o us ho vau trobar així, de cop?
Jo crec que m'ho havien dit... el dia de barris, que havia sigut el dia abans, però no m'acaba de creure...
És que sembla que no pugui ser, eh?
No t'esperes que ets d'aquest nivell, no? Farem una festa, va,
feu una festa, fer una paella aquí, no? I a festa de veritat.
Sí, sí, no, de veritat, molt de veritat. Però bueno, jo crec que s'ho van passar molt bé, que és l'important. 50 anys, felicitats.
Clar,
50 més.
Felicitats, Cal Xim.
Que duri molt més. I un dia anirem a esmorzar.
Allà?
Molt bé. Sí, un diumenge.
Val la pena,
perquè els dissabtes estem aquí...
Els dies nosaltres també estem aquí.
Ah, és veritat. Bueno, ja hi aniré, oi?
Ja
hi anirem nosaltres tres.
Perfecte.
Es referia al de baixa i l'aturat.
Ah. Tens tota la raó.
Ah, però la Marta també pot venir, home.
Sí.
Sí.
Però també hi podem anar dimecres, tu i jo.
També però hi podem anar-hi.
Anem-hi un diumenge, Marta.
No perdeu subvencions, no, vosaltres, per estar a la ràdio, ara?
Subvencions? De què?
Sorpresa.
Què vol dir, subvencions?
L'atur i la baixa.
Què vols dir, que ens pagues?
No,
ah, sí,
no
em pa...
sé. No estic entenent la pregunta.
Que estic cobrant?
No cobres la baixa, no t'han fet una baixa, Roger.
Sí, per venir aquí.
Ah.
Però per venir aquí no cobro,
però igual
no?
Que no pots anar de vacances.
Collons, però si tinc...
Però si vingut amb les crosses.
Mira, tinc casa meva ni a 200 metres.
No sé, pregunto.
A 50 metres tinc casa meva.
Com que sóc autònoma no tinc ni la baixa ni la torre, no ho sé.
No, es pot compatibilitzar, també.
Clar.
Perquè jo estic a l'atur i estic cobrant de la cobla, també, dies puntuals.
Ah, molt bé.
Però és compatible. Ho notifiques i tot legal, tot bé.
Molt bé.
Sí, sí.
Ja està.
Jo vinc a fer un favor, eh?
Col·laboració...
Sí, com si ens duguéssiu d'alta d'alguna cosa.
Ai.
Jo vinc a fer un favor aquí, jo vinc a parlar, mira, passem l'estona i ja està.
L'altre dia a rehabilitació, que he estat anant molt habitualment a rehabilitació...
Faixi'm el canell perquè és trucaven, el canell a la rehabilitació, eh?
Trucaven a la gent i els hi deien que, en plan, és que no has vingut avui. I deien, no, no he pogut, però que no estàs de baixa. I era com que els castigaven, saps? Si
home,
estàs
clar,
de baixa, per què no vens a rehabilitació? Mm. Per això ara... Per mi, si estàs de baixa, has d'estar a casa.
Però tot el dia
jo estic complint, amb les meves obligacions.
Home, ja m'ho penso, ja m'ho penso.
Tens obligacions, obligacions com a persones de baixa.
Clar, anar-te a renovar la baixa i anar al cap. I si et truquen, has d'estar a casa. T'ho juro, eh?
Sí, eh? Si et truquen, has d'estar a casa.
Clar, ja, a vegades pot ser que et truquin i et vinguin a veure a casa, eh? Però
veus?
Si estàs
llavors
a casa.
No pots estar a la ràdio.
Què dius?
A veure, collot, però que t'estic dient que el tinc a 50 metres a casa meva.
A tu, això és veritat, et truquen i has d'estar a casa.
A vegades pot ser que sí.
Bé, suposo que depèn no de la baixa.
Jo
no,
tampoc
també
ho sabia.
A vegades pot ser.
Suposo que depèn de la baixa, clar.
A risc domiciliari.
Si fas la pollita i te l'estàs allargant tant com no hauries, doncs llavors pot ser que et vinguin a fer un toque.
Uau.
Sí.
I qui s'encarrega de fer els toques aquests?
No ho sé.
El sargento.
Ningú, perquè aquí tots coneixem gent que s'agafa unes baixes.
Home, i se'n van a Andorra a passar el cap de setmana.
I a tots?
És legal, eh?
De fet, es pot fer.
Estic en el país.
I en principi no pots marxar de viatge? Ni pots...
No. De fet, va saltar la notícia que aquest estiu controlarien la gent que està a l'atur, que si marxa més de 15 dies, que els hi trauran la prestació.
Sí, sí.
Sí, és veritat. Perquè has d'estar buscant feina.
Clar.
Però pots estar buscant
feina. És que la teva obligació és estar buscant feina.
Pots sempre estar buscant feina.
Contribuir amb l'Estat.
Estàs sempre buscant feina. Tot el dia.
Però el que busca feina ha de sortir al carrer i tirar els currículums.
Però no avali, potser.
Ah, potser vols anar a treballar fora. Un infojobs d'aquests, no es diu així, extrajobs.
Jo no faig normes.
Extrajobs.
És veritat, podries estar fent una entrevista.
Clar. Perquè ara tens nous projectes.
15 dies.
Nous
horitzons. Clar, potser per això diuen més de 15 dies, no.
Però potser ho pots fer per internet, bueno, no?
Perquè yeah, busquis feina fora.
Bueno, perquè tu tens l'atur perquè te l'has guanyat, saps? Que
clar, sí,
cotitzat,
sí,
aquest.
Sí. Ai, ara no entenc
no,
el
dubte,
eh?
No, tu estàs a l'atur perquè mentre estiguis no treballant, pues llavors puguis buscar una feina.
Correcte.
Però l'aturat està obligat
no és per
a buscar
a viatjar
feina,
sí,
representa?
Sí. Clar, sí, sí. I tant.
I l'Estat com ho sap si tu estàs buscant feina?
Perquè t'has d'apuntar al Servei
allà...
d'Ocupació sí, de Catalunya.
I després... llavors et poden trucar i et diuen, tenim tal feina.
Clar, però aquesta no m'agrada, perquè mira jo...
Això ja no sé què passa.
Clar,
si dius
tu
que
no
t'agrada.
Perquè està obligat a treballar d'algú que no vols, no?
Sí, però no... Pots rebutjar-ne alguna, però si et passes, et treuen la prestació, també.
Ostres!
I et pregunten a què et dediques, eh? O sigui, entenc...
A buscar feina? No sóc un aturat!
No, sí, però quines són les teves vocacions?
Exacte.
De què has estudiat?
Si has estudiat periodisme, et trucaran per coses de comunicació, periodisme.
En aquest cas, llavors, no et trucaran massa.
No et trucaran de cambreres.
No, no et truquen, no.
Entenc. No
ah,
sé.
Ja t'ho busquen una mica.
A
tu t'han trucat, Pere?
No, a mi no em truquen.
Però
no,
t'han de trucar.
Ah, clar.
Jo estic llicenciat en comunicació audiovisual.
És veritat? Ah. No t'han ofert un cinema?
No, se m'està trucant.
Ni aquí a la ràdio tampoc se t'està trucant.
No, no,
mira que podries fer màster en guions, eh?
El sector
tens
està
un màster
fotut
en guions.
Bueno, no passa res, estic bé, eh?
Ostres, he pres
ara ja veuràs.
Aquí, eh?
Ara el dilluns tindràs una trucada de... Hola...
T'he sentit per la ràdio.
T'he sentit per la ràdio, estàs buscant feina, no entens.
A més, al setembre ja no pagaràs atur, no?
No? Bueno, no, això està bé, perquè jo seré funcionari d'aquí a poc.
Ai, és veritat. I els funcionaris no paguen atur, perquè ja no poden quedar-se d'atur. Això és meravellós.
Ja, cotitzar fins al final, ja.
És impressionant. Però en algun moment o altre us podríem fotre fora, no? Si us passeu de la ratlla, sí, no?
Sí, però l'has de liar molt parda perquè et fotin fora.
I llavors què? No tens atur?
Mai més, no, clar.
No, o sigui...
Perquè sempre tindrà feina.
Més. O sigui, no, pagues menys impostos.
Però si et fan fora, perquè la lies màxim i no has estat pagant...
Però llavors entenc que no tens dret a atur, si t'expedienten perquè... Jo
sí,
que sé
vull dir,
porten el miracle com els
monjos
de Montserrat.
Sí.
Ostres, he pres moltes coses avui, com quan em fas aquells àudios... L'Aina ara va al gestor. I quan et va, surt i em fa un àudio... Bueno, avui el gestor m'ha dit que haig de ser empresària tota l'estona. Tu m'estàs veient prou empresària? Et vaig explicar. Ara m'ha dit que m'obri un pla de pensions.
Negoci, sí, negoci de fons.
Sí, sí,
sí,
sí, m'he de fer un pla de pensions.
No, no ho facis, no ho facis. No, no, és una oliada.
Ah, sí,
és una
sí, oliada de peu. Només li van trobar avantatges.
No, 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 no ho facis. Eh? No,
una casa de pagès.
A veure, jo vull els inconvenients.
No ho facis, perquè quan vulgui retirar aquests diners et fotran una hòstia i gent.
No, que ja m'ha explicat com es fa. Perquè els has de treure progressivament, sí, o et pots morir i el dido no m'ha
de que et vagin explicant, que et vagin explicant.
A veure,
et cosiran a impostos.
És una presa de pèl.
Sí,
no ho facis.
Desgrava això. Es veu.
És una presa de pèl.
Sí. Però
sí, es
grava quan tinguis els diners dintre del banc.
No entenc la part negativa.
Però quan tens els diners dintre del banc, que és quan no els tens tu,
què?
Pues llavors, desgraves. Però quan els vulguis treure, pillaràs.
Però és que, en teoria,
pillaràs
només els has de treure a la jubilació.
Sí, sí, però pillaràs molt
sí,
fort.
Sí, però et cosiran impostos.
Ah, sí?
Pillaràs molt fort.
Però uns diners que tu estàs estalviant.
Però uns impostos...
I que els estàs posant al banc,
i
que no els estàs podent fer servir tu.
Exacte.
Ells s'estan lucrant amb
el
els teus diners.
El gestor m'ho va calcular. I el que després et cobren d'impostos és menys de lo que tu has desgravat tots aquests 40 anys. Si me'l fes ara, si me'l faig els últims 10 anys, no. Mira, val la pena, però si me'l
et diré
fas
una
ara,
cosa.
Sí.
Tens una casa prou gran per guardar-los allà sota el llit.
Exacte.
Però no creixen allà. Hi ha un pla de pensió.
Un altre que no. A tu no et creixen
això és mentalitat d'empresària total.
És que és
una
molt empresària, ara. Bueno, bueno,
ara és molt empresària.
Estic fent bé les coses.
Tot el dia és empresària.
Aina, per tenir uns diners en un dipòsit...
Aina, de cognom Ortega.
No et creixeran prou els diners perquè et converteixis tan ric.
Pel que paguen els dipòsits.
Exacte. Si vols, llegeix-te coses de borsa i comença a invertir
no,
a borsa.
No, això sí que és
no,
molt...
Ah, ho veus? Ah, aquí no hi vols jugar, eh? No, aquí sí que et tornaria rica. Aquí has d'anar, home.
No estic preparada.
Estudia la borsa. Estudia la borsa. Estudia la borsa.
Bueno, ara
el diner sota la rajola, que no us enganyi.
Un saludo al gestor de l'Aina. Com es diu el teu gestor?
Albert.
Albert, un saludo des d'aquí.
No volem els
diners sota la
rajola. Estem en contra dels bancs.
Albert, si ell té un pla de pensions.
Sí, tres.
Què dius,
ara? Ostres!
És que, clar, has de saber vendre bé. Tu has de provar el producte.
Sí, quina comissió se n'emporta ell?
Cap. Perquè ell m'ha dit que vagi a preguntar al meu banc.
Quina presa de pèl.
No, ell no sap a quin banc aniré a fer-me'l.
Bueno, és igual. Albert, un saludo. Sí. En fi, ens hem d'anar acomiadant del que fem salt d'avui.
No ho sou plans de pensions.
Roger Font, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres. Ens ànims
amb aquesta recuperació tan pròspera.
Estic molt a gust.
Pere Bolet, gràcies per haver vingut.
És una presa de pèl.
I Marta Reventós, pots tornar quan vulguis i podeu anar a fer...
T'ho has passat bé?
Molt, moltes gràcies a tots.
Ens veiem aviat. Que vagi bé. Adéu-siau.
Vinga, adéu.
Adéu, adéu.
Ens enganyen.
Doncs amb aquesta cançó, que algun dia serà el motiu pel qual el Roger Font i jo prenguem en santíssim matrimoni,
sí?
Saps que sempre li he dit al Roger que si mai m'ha de demanar que em casi amb ell sigui amb aquesta cançó.
T'agrada la Taylor Swift?
No, m'agrada aquesta cançó.
I ja està.
I la història de Romeu i Julieta, llavors tot va així...
No, és maco.
No sé si vull que m'ho demanin amb aquesta cançó o vull que el dia del meu casament... soni aquesta cançó amb el ball allà...
Pot ser les dues coses.
No ho sé, ho haig d'acabar de perfilar, com que les dues coses queden tan lluny, de moment no. Però l'altre dia també, quan va haver aquests concerts de la Taylor, molta gent va demanar per casar-se a la seva parella durant aquesta cançó.
Sí, passa que llavors deixa de ser especial, no? Si en una mateixa cançó, en un mateix concert, tens quatre pedides...
Clar, però tu pensa que si hi ha 12 a 50 milions de persones... Sí. És probable que ni se n'enterin l'un amb l'altre, llavors cadascú té el seu moment.
Ai,
és
però m'agradaria que la Taylor anés dient...
Ah, sí? Congrats! Si comença a fer això la Taylor, se'ls casa a tothom.
Felicitats per allà, felicitats
per aquí, a la dreta. Felicitats per aquí, el sector sud, el sector nord, hola, hola, i l'altre...
Que aixequi la mà que acaba de demanar matrimoni.
No, la Taylor deixaria de fer congrats, perquè si tothom se t'ha de tirar sobre al final, és més igual.
Sí.
O no ho faig a ningú o ho faig a tothom.
Saps què m'ha passat a mi? Cançó. Que jo no sóc fan de la Taylor.
No,
sí.
Jo tampoc.
Però com que ja... la gent és tan fan i
és
això dels
fan.
Concerts era com tan especial, pensava, potser estic fent alguna cosa malament.
Jo també vaig,
no
tenir, vaig buscar inclús per internet per què Taylor Swift és tan famosa o a què se deve l'èxit, en plan, hi ha un boom molt gran, jo no m'hi sento...
No
m'hi sento.
Jo sempre he sigut més de Miley Cyrus que de
sí,
Taylor Swift.
Però també la gent de la nostra també és Swiftie, eh?
Per això,
però tampoc és que fossin fans de la Taylor des d'un principi. És una cosa que, mira, aquests últims 4-5 anys ha agafat com una consistència més.
No sé. I no hi érem aquell dia.
No sé, devíem estar aquí. No sé.
Segurament.
En fi, doncs amb aquesta cançó que us deixem acabar la resta que queda. Ens acomiadem del programa d'avui dissabte i demà diumenge, com sempre, tornem a la mateixa hora. Que vagi molt bé, gràcies. Adéu-siau.
Adéu.